Ràdio Gavà.
Bon dia, benvinguts i benvingudes. Comencem amb G de Gavà. Esteu sintonitzant el 91.2 de la FM o potser ens esteu escoltant des de radiogavà.cat. Aquest programa el fem en directe de dilluns a divendres, Mai Talonso i Eva Rosa. Ara mateix passen 4 minuts de les 10 i avui us proposem que ens acompanyeu fins a arribar a les portes de la 1 del migdia. Avui estarà amb nosaltres la gavanenca Eva Comas Arnal, qui recentment ha rebut el Premi Proa de Literatura per la seva primera novel·la, no pas el seu primer llibre, anteriorment havia publicat assajos, tots dos sobre l'obra de Mercè Rodoreda. En aquesta novel·la, Mercè i Joan, ella també parla de Mercè Rodoreda, però des d'un punt de vista novel·lístic, ficcionat. Ens ho explicarà d'aquí una hora, quan la tindrem amb nosaltres. A banda d'això, avui recuperem algunes entrevistes que encara són d'actualitat, com aquella que ens diu que recentment s'ha inaugurat al Museu de Gavà una exposició sobre la mineria, tant la contemporània com la passada, que lliga a l'època neolítica a la nostra ciutat. Gràcies per triar-nos entre tota l'oferta del dia d'avui, radiofònicament parlant. Comencem mirant les portades dels diaris. El diari El País diu que el govern guanya marge per als pressupostos i evitarà ajustaments l'any vinent. La despesa de les administracions comptarà amb 8.000 milions extra. El PSOE aborda la renovació dels seus líders territorials. També El País ens parla d'un feminisme un altre cop dividit en el 25N. El moviment marxarà per separat en diverses ciutats en el dia contra la violència masclista. Per una altra banda, el jurat considera que un grup va matar Samuel Luis per animadversió a les persones LGTBI, tres culpables d'assassinar per homofòbia. També El País ens parla de jutges i fiscals jubilats que es querellen contra Joan Carles I per 5 delictes. I ens parla també d'Alemanya, on el Partit Socialista Alemany manté Scholz a la recerca d'una difícil remuntada. En esports, Verstappen és campió del món de Fórmula 1 per quarta vegada i El País dedica la seva foto de portada a Javier Cercas i la, no sé si dir, presa de possessió de la cadira número R de la Reial Acadèmia Espanyola. En el seu discurs va dir, entre d'altres coses, la literatura és un plaer, com el sexe. El diari La Vanguardia avui destaca que el 45% de catalans avalen la gestió d'Illa en un clima general de desafecció. És el que se n'estreu d'un sondeig fet per aquest diari per Ipsos. El president, amb un 53% d'aprovació, és el líder més ben valorat i el que suscita menys rebuig. La política és esmentada com el primer problema de Catalunya pel 38%, molt menys que a Espanya. Entre d'altres preguntes que es van fer, com diríeu que van les coses actualment a Catalunya? El de bona direcció, un 31%, pel mal camí, un 60%. Com diríeu que està sent la gestió de l'actual govern de la Generalitat presidit pel Salvador Illa? Un 45% pensa que bona, un 35% dolenta o molt dolenta i un 10% que ni fa ni fa regular. La Vanguardia diu: el sector digital espanyol demana un pla per impulsar les start-up. Per una altra banda, entrevista a Luis Planas, ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació. El govern central va ser el primer a donar l'avís a València. Verstappen obté el seu quart títol mundial a Fórmula 1 i, en urbanisme, el gran salt de Sant Feliu de Llobregat. Per una altra banda, no sé si es, refereix al soterrament de la via del tren, perquè així en petit crec que això és la via del tren, i no sé si us en recordeu que era... Bueno, potser no. Era una demanda de fa molts anys, el tema de l'eliminació del pas a nivell de la via del tren de Sant Feliu, que divideix el poble en dos i que, bueno, doncs, havia provocat molts accidents i durant molts anys s'havia demanat. Per una altra banda, el diari La Vanguardia ens diu 25N, em van violar als 10 anys i entre tots ho van amagar. És el testimoni de tres dones que han patit violència de gènere, violència masclista, que ja sabeu que des de l'Institut Català a les dones ens diuen que no s'ha de dir violència de gènere, sinó masclista, en el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Per una altra banda, anem al diari El Periódico, que la seva portada d'avui porta la notícia a la comarca del cap de setmana. Bueno, faig broma, però déu-n'hi-do la que es va liar en l'homenatge que es va fer als Estopa ahir al migdia. Per si no ho sabeu, l'Ajuntament de Cornellà va organitzar un acte d'homenatge per commemorar els 25 anys del grup de Cornellà i també l'entrega del Premi Ondas, que va ser fa un parell de setmanes. L'Ajuntament ha fet una estàtua que està asseguda en un banc de la plaça de Catalunya i van fer un acte d'homenatge amb tota la plaça de Catalunya superplena. Cornellà homenatja els germans Muñoz amb una escultura de bronze a la plaça on van començar a tocar. I la foto és per els Estopa, en el banc a l'estàtua i amb l'alcalde Balmont. Per una altra banda, les víctimes de violència masclista triguen 4 mesos a ser ateses. Catalunya és la comunitat on els jutges donen menys ordres de protecció i les cases d'acollida estan saturades i els judicis, després de les denúncies, es demoren anys. Per cert, que avui és el Dia Mundial o el Dia Internacional contra la Violència Masclista. Que, per cert, sembla que ningú es posa d'acord en com s'anomena aquest dia. El periòdico Dia diu contra el maltractament a les dones, cadascú ho diu com li dona. El diari El Periòdico avui també ens diu les denúncies per anar amb patinet fora de la ciutat creixen un 73% en 2 anys. Florentino sobre convertir el Madrid en una SA esportiva i els canvis d'empresa elèctrica per tenir més bons preus batallant rècords. El Dama, el lleó ferit i vulnerable que amenaça el govern. El diari Ara diu que el govern Illa deixa en l'aire la publicació de les balances fiscals. Les assignatures pendents de l'Estat amb la Generalitat que ha heredat el PSC. Han passat 2 mesos des del moment en què l'anterior administració les presentava i el 2017 va ser l'últim cop que l'Estat va donar les dades i les va deixar de calcular el 2019. Barraques inundables. El barranquisme no es té en compte en els plans municipals antiaiguats. És com si no existís. A la imatge, barraques en zones inundades a tocar del riu Anoia, al terme municipal de Martorell. El diari Ara també diu retardar el retorn de les mares a la feina les penalitza. Han descobert la sopa d'all, també. L'Ara diu, avui tenir sexe amb la meva parella després perquè em deixés en pau. Suposo, bueno, és una declaració bastant treta de context, però suposo que té a veure amb la celebració avui del 25N, Dia contra la Violència Masclista. Decepció global amb el tebi acord de la cimera climàtica de l'ONU. El diari El Mundo avui ens diu la Guàrdia Civil va condecorar el Dama per el seu tribut a Espanya. Un directiu del Banc Sabadell facilita les denúncies a competència contra BBVA. Begoña Gómez, l'única dona d'un president amb assessors del govern en els seus negocis. I Anticorrupció se centra en els pagaments en efectiu a Santos Cerdán i Moreno. El Mundo també parla de Fórmula 1 i de Max Verstappen i de futbol. Florentino Pérez planteja convertir els socis en accionistes del club i el Madrid venç en el feu del Leganés. Anem al diari ABC, que avui diu Moncloa va filtrar el document secret sobre la parella d'Ayuso i va tractar d'implicar Lobato. És l'única notícia avui a la portada d'aquest diari. El Brugués també ens diu que músics i entitats es van unir per fer un acte solidari amb València. Des del grup de músics de Gavà i Amics de la Música es va organitzar tota una jornada, pràcticament tot el dissabte, amb la col·laboració de diferents entitats de la ciutat i també de l'agrupació de restauradors. Podeu llegir la crònica de com va anar aquesta jornada al Burgès Digital, que ha col·locat aquesta informació a la seva primera plana. I anem també a mirar d'altres informacions del Burgès Digital que hagi recentment incorporat, com aquesta que ens diu que Gavà acollirà un simposi científic sobre l'evolució dels paisatges. És una activitat que tindrà lloc aquesta setmana, dijous i divendres, i que són organitzades per Arqueoxarxa. Aquí hi hauran diferents ponències, òbviament estan més pensades per a persones especialitzades en aquesta temàtica. Aquest diari també diu que l'equip de Gavà ha guanyat la quarta edició del Talent Factory School. És l'equip Roca Barcelona Gallery. No, a Roca Barcelona Gallery és on es va fer aquesta nova edició del Talent Factory School. I com a notícia de recent incorporació, doncs aquestes serien les que podem trobar a la primera plana del Brugués en la seva versió digital. Deixem de banda els diaris. Anem a l'Aldia.
Al dia.
Comencem amb la previsió del temps, tant de l'AEMET com del Meteocat. L'Agència Estatal de Meteorologia diu que avui tindrem un dia força ennuvolat i que aquests núvols ens acompanyaran principalment tant avui dilluns com demà dimarts. A partir de dimecres, el sol podria ser més protagonista. Temperatures que van en descens i ja tocava, encara que jo crec que ja s'ha notat, no, sobretot quan marxa el sol a la nit, primeres hores del matí, que fa una mica més de fresca, però és a partir de dimecres, dijous, quan començarem a veure una davallada de les temperatures, especialment les mínimes. Diu l'AEMET que això ho notarem especialment a partir de diumenge. Amb l'arribada del mes de desembre, sembla que les màximes es frenarien i es podrien quedar en 15 graus. També, hores d'ara, i falta bastant, diu l'Agència Estatal de Meteorologia que diumenge podríem tenir pluges. I el Meteocat què diu al respecte? Doncs que avui efectivament tindrem núvols, que demà també, però amb algunes estones de sol al migdia i primeres hores de la tarda, i dimecres una situació similar a la de dimarts, amb sol al migdia i primeres hores de la tarda. Coincideixen en dir que les temperatures encara seran suaus, sobretot avui, i que aniran en descens a partir de l'arribada del cap de setmana, sobretot les mínimes. Comencem també a mirar d'altres qüestions de caràcter local, com que, si voleu, podeu participar d'una nova edició del concurs de pessebres que organitza l'Associació Veïnal del Barri del Centre. No cal ser del Barri del Centre per participar, simplement muntar un pessebre a una casa o una botiga de la ciutat de Gavà. Fins al dia 10 de desembre, que es poden formalitzar les inscripcions, i ho podeu fer trucant al telèfon de l'associació, al 936336186, passant per l'associació una tarda de dimarts de 6 de la tarda a 8 del vespre, o bé escrivint al correu electrònic de l'Associació Veïnal del Barri Centre, que és a-b-c-d-gava@gmail.com. Aquesta setmana tenim donació de sang a la nostra ciutat. Serà dimecres quan la unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits de Catalunya es torni a col·locar a la plaça de Jaume Balmes. Tant al matí com a la tarda podrem fer la nostra donació de sang. Per reservar la nostra franja de donació de sang de preferència, només cal que anem a donarsang.gencat.cat. Aquest dissabte, Mercagavà comença a escalfar motors per al Nadal i ho farà amb un taller d'ornaments de fang per decorar casa nostra. Per poder participar d'aquest taller, només caldrà presentar dos tiquets de compra, cadascun d'ells de dues parades diferents de Mercagavà. Abans, també cal que feu inscripció prèvia. Ho podeu fer trucant al telèfon de Mercagavà 628-03-95-72. Més informació a les xarxes socials de Mercagavà, especialment Instagram i Facebook. El 1 de desembre ens portarà, esperem, perquè l'última es va haver de cancel·lar per motius aliens a l'organització, una nova projecció del Cineclub. Podem veure una de les pel·lícules que ha estat de les més taquilleres, i per algú serà, jo la vaig veure i em va agradar molt, de l'any aquí a Catalunya. És El 47, una pel·li dirigida per Marcel Barrera, basada en fets reals d'un conductor que va lluitar per portar l'autobús fins al seu barri d'acollida, que era, perquè ja va morir, Torre Baró. És una història protagonitzada per Eduard Fernández, que no dubteu que li donaran més d'un premi per aquesta interpretació, o com a mínim estarà nominat a més d'un premi. Estic pensant en Goyas i Gaudís. El Cineclub, el proper 1 de desembre a l'Espai Maragall. Ja podeu comprar l'entrada. La projecció és a les 7 de la tarda. Com hem dit, avui és el 25N. És el dia de commemoració d'aquesta violència contra les dones o violència masclista. Per part de l'Associació de Dones Clara Campoamor, ahir al vespre es va fer un acte previ de commemoració. Va ser una marxa nocturna. Avui, a partir de les 7 de la tarda, estaran amb una carpa a la Rambla Vayreda número 68. I el dia 28, amb la col·laboració de Càritas Gavà, faran un taller com detectar situacions de violència. Per una altra banda, des de l'Ajuntament de Gavà, també s'organitzen tota una sèrie d'actes. Alguns ja s'han realitzat, però avui és l'acte de ciutat. A partir de les 6 de la tarda a la plaça Major, lectura del manifest i també homenatge a les dones assassinades per violència masclista. Per una altra banda, també avui es farà, bueno, s'està fent aquest matí, ja anem una mica tard, però vaja, un taller de xapes contra la violència masclista. Demà tindrem Mora del Conte a la Biblioteca Josep Soler Vidal a partir de 6:15 de la tarda amb aquesta temàtica com a eix central, òbviament, pensada per als infants. I també demà tindrem la projecció d'un documental que es diu Kafala. És un documental que podrem veure a la sala d'actes de la Biblioteca Josep Soler Vidal a partir de 6:15 de la tarda i que ens permetrà després poder parlar amb la Fundació Pau i Solidaritat sobre aquesta temàtica. Kafala sembla ser que és una pràctica opressora que afecta a treballadores de la llar que estan en situació de pràcticament semi-esclavitud. Aquest proper divendres, un taller de realitat virtual pensat per als joves a l'Espai Jove a la Casa Gran. Si no ho vius, no ho sents. També es farà una activitat al nou Espai Sant Jordi sobre noves aliances i masculinitats amb Gemma Altell, que és psicòloga social i feminista, i Lionel Delgado, que és filòsof, sociòleg i feminista. El dissabte, Esquerdes que explica la nostra història. Intervenció artística oberta per deixar la teva pròpia petjada. És una activitat organitzada per Neus Pino i Nora Navarro, o realitzada per elles, que es farà al jardí del museu a partir de les 11 del matí. I finalment, el dimarts dia 3, Eines per una criança respectuosa. Una xerrada que tindrà lloc a la Unió de Cooperadors a 6:15 de la tarda i que farà Xavier Ibeas. L'Ajuntament de Gavà manté obert fins al dia 1 de desembre la sol·licitud, o oberta, la sol·licitud de... Bueno, més que la sol·licitud, la rebuda de sol·licituds, el termini de sol·licituds per poder ser una família beneficiària de la campanya a Gavà Cap Infant Sense Joguina. Amb la col·laboració de Creu Roja, fa 30 anys que porten a terme aquesta iniciativa perquè cap família es quedi sense joguines per als seus infants, per als seus fills i filles, la nit de Reis. Si necessiteu formar part d'aquest programa, contacteu amb l'Ajuntament de Gavà. Ho podeu fer de manera telemàtica a través de la ESEU de l'Ajuntament. Cap Infant Sense Joguines és el tràmit que heu de buscar a la ESEU. O també podeu trucar al telèfon 93-263-9100 i concertar una hora, una visita, amb l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Demà i dijous, al barri de les Ferreres es torna a fer una dinamització de l'espai del parc infantil a l'Avinguda de l'Aramprunyà, aquest parc infantil que està al costat de la comissaria dels Mossos d'Esquadra. I és que cada dimarts i dijous, de 4:45 i fins 6:45 de la tarda, fins al dia 19 de desembre, es vol dinamitzar aquest espai perquè tots els infants de la zona puguin anar a jugar i gaudir d'ell. En cas de pluja, que per aquesta setmana no és prevista, aquesta activitat es trasllada al Casal Municipal de la Gent Gran de Can Tintorer. Aquesta setmana en programa rebrem l'Oli Cabra. Amb ella parlarem de la presentació del seu llibre El Camino del Corazón, que farà el proper dissabte, aquest dissabte 30, a la Biblioteca Josep Soler Vidal. Serà a partir de les 12 del matí. Parlant de la Biblioteca Josep Soler Vidal, dijous és el dia de la tertúlia literària de Gavà de Lletres, el col·lectiu dedicat a la literatura de la ciutat de Gavà. És una tertúlia oberta a tothom i que dedicaran a Frederica Montseny a 6:45 de la tarda del dijous. I aquesta setmana també parlarem de la festa del barri d'Ausiàs Marc. Serà el dimecres. És una festa que tindrà lloc el dissabte, que inclou la ja tradicional paella popular, música en directe i més activitats, però ja ens ho explicaran també des de l'associació. I acabem recordant que divendres podrem gaudir de l'encesa de llums de Nadal, que se centralitza amb una activitat al parc de la Torre Lluc. A partir de 6:45 de la tarda podrem visitar el Bosc Encantat i també gaudir del mega arbre col·locat en el parc de la Torre Lluc. S'encendran no només aquestes llums, sinó les de tota la ciutat. I fins aquí el dia d'avui.
Posem l'accent a la teva ciutat. Accent local al magazín amb G de Gavà.
Això és Ràdio Gavà.
L'Escola Bressol El Guirigall. Professionals especialitzats en el desenvolupament dels infants de 6 mesos a 3 anys. Situada a la Rambla de Salvador Lluc Nou. Aquí, el teu fill o filla gaudirà d'un munt d'experiències que fomentaran la seva curiositat, creativitat i confiança. El Guirigall també compta amb teacher d'anglès cada dia, acompanyament psicopedagògic, psicòloga infantil i diverses xerrades de professionals que ens donaran llum i acompanyaran en tot aquest procés d'aprenentatge. No ho dubtis, si vols que el teu fill o filla es desenvolupi en un entorn feliç, vine a l'Escola Bressol El Guirigall. Truca'ns al 93 638 99 90 o bé visita la nostra web escolesbressolguirigall.com. T'hi esperem! Si buscas especialistas en electricidad, fontanería, climatización, reformas, ahorro de energía o recarga de vehículos eléctricos, nos encontrarás en Llum Gavà, asesores energéticos y especialistas en energía verde. Consúltanos sin compromiso y confía en la experiencia profesional de los que siempre estamos a tu lado. Llum Gavà, te esperamos en el Passeig de Joan Maragall 25 de Gavà. Teléfono 93662-2707 o visita nuestra web llumgavà.com. Llum Gavà, siempre a tu lado. Para subir y bajar, Ramas S.A. Especialistas en instalación y mantenimiento preventivo de ascensores en fincas nuevas y antiguas, elevadores especiales, montacargas, escaleras, pasillos, rápido servicio técnico. Ascensores Ramase, soluciones de accesibilidad sin límites. Más de 35 años en el sector nos avalan. Infórmate, ascensoresramase.com. Recuerda, para subir y bajar, Ramas S.A.
Això és Ràdio Gavà.
Vull aixecar-me amb tu cada matí, i és que m'has robat el cor i també el coixí. Despertar-me entre carícies, fer el cafè al jardí, discutir fent una birra al nom dels nostres fills. Mil diferències, un te amo, un te quiero, i tu digue'm si m'estimes o només em vols. Digue'm si és només sexe o estem fent l'amor. Em deies gincana i ara sóc el Pol. Si tu i jo som els millors de tot el mapa, clavant xinxetes d'amor, anem de vacances. Jo que odiava perdre el temps i ara m'encantes tu. Si només tinc temps i estimar no em costa, de les tristors ara en farem fum. Si només tinc temps i ets el meu rellotge, que guapa està.
Connectem en el wifi, deixem el mòbil, connectem en físic. El teu amor és com una droga, però és algú més que químic. Ei, que guapa està la vida, que guapa estàs tu amb la meva camisa. Ella em fa perdre el rumb, però em fa guanyar autostipi. M'agrada despertar-te amb petons, que m'expliquis el teu llibre.
cinema una cala. I com canvia la vida després de fer l'amor. Jo el rodamón i tu la dama. Espagueti a la Toscana.
Si tu i jo som els millors de tot el mapa, clavant xinxetes d'amor. Anem de vacances. Jo que odiava perdre el temps i ara m'encantes tu.
Si només tinc temps i estimar no em costa, de les tristors ara en farem fum. Si només tinc temps, ets el meu rellotge. Que guapa està la vida perdent el rumb. I viurem sempre joves. Que guapa està la vida perdent el rumb.
Història tranquil·la, un petó davant el mar. Despertar una cala petita, veure sortir el sol al teu costat. Resseguir totes les teves migues, oblidar-nos del passat. I apartir-nos el pes de la vida quan ens faci mal. I el pas del temps, que tot ho fos. Tant de bo em pensis igual que ara ho faig jo. Jo que pensava vens ho enduia tot. Vam ser aquella cançó que acaba abans de temps. Va ser com un estel fugues creuant el cel. Vam ser un amor d'estiu que va de 0 a 100. Que un dia ho vam ser tot però ara no som res. Res, res, res. Vam ser un amor d'estiu però ara no som res. I he desfet els dies, he tirat cap enrere. Semblava que dins nostre hi floria la primavera. Potser ens va durar poc en anar contracorrent, però mentre ens coneixíem ho vam viure intensament. Vam ser un amor d'estiu d'aquells que creixen ràpid, però quan arriba la tardor es va fent fràgil. I el pas del temps, que tot ho ha fos. Tant de bo em pensis igual que ara ho faig jo. Jo que pensava que el vent s'ho enduia tot. Vam ser aquella cançó que acaba abans de temps. Vam ser com un estel fugues creuant el cel. Vam ser un amor d'estiu que va de 0 a 100. Que un dia ho vam ser tot però ara no som res. Res, res, res. Que un dia ho vam ser tot però ara no som res. Res, res, res. Vam ser un amor d'estiu però ara no som res. Que cantin els pardals, tot segueix igual. Que quan recordis el meu nom una part de tu vibri a tot drap. Que cantin els pardals. Que quan recordis el meu nom no et faci mal.
Amb G de Gavà. Teatre, música, dansa, pintura, Gavà Cultural.
El Museu de Gavà acull aquests dies i fins al 19 d'octubre l'exposició El futur és aquí, la nova edat dels metalls, el passat de la mineria a Gavà, la nova edat de pedra. És una mena de contraposició, no?, entre la mineria actual i els seus reptes de futur i el passat, justament des d'aquesta mineria prehistòrica fins no fa massa o fins als nostres dies. Hi ha un punt en què totes dues conviuen. Una exposició que es va inaugurar el dimarts 12 de novembre al museu i que és una col·laboració amb el Museu d'Arenys. De fet, el Museu d'Arenys va comissariar i produir El futur ja és aquí, la nova societat dels metalls, i el Museu de Gavà va decidir que seria una molt bona idea portar aquesta exposició i complementar-la amb aquest El passat de la mineria a Gavà, la nova edat de pedra. Aquesta exposició la podrem visitar fins al 19 d'octubre del 2025, com hem comentat, i trobarem una sèrie de plafons informatius i també una sèrie de peces de minerals, de minerals que s'estreien en el passat i d'altres minerals i metalls que s'estreuen en el present i en el futur, i ens planteja una sèrie de preguntes, també algunes respostes, no? I ens vol fer reflexionar, no només gaudir d'aquestes peces, d'aquests minerals o justament d'això, no? D'aquestes troballes. Nosaltres vam poder parlar amb tres de les persones que han fet possible aquesta exposició. Una d'elles és la Neus Ribas. Ella és directora del Museu d'Arenys i ens parlava així.
La part inicial i el punt final és una exposició que vam inaugurar, ara em diré malament la data, us juro que intento recordar, l'any 21? Sí, crec. I que tracta precisament de... És una exposició, ja que nosaltres tenim un museu de minerals, una exposició dedicada als minerals de futur. Aquells recursos minerals que la nova economia necessita. I una mica també és una exposició que ens la plantejàvem, i sobretot el comissari de l'exposició, en Marc Campeny, se la plantejava com un repte, com un debat. No era una exposició tant de dir coses molt de tesi o explicar moltes coses, sinó plantejar molts dubtes i moltes reflexions sobre el tema. L'exposició parla de que si Europa, que és la diguéssim, la que té més en el cap crear aquesta agenda 2030 en la que hem d'aconseguir avançar la sostenibilitat, retirar els vehicles de combustió, substituir-los per vehicles elèctrics, pensar en altres maneres, també inclús la navegació per aèria que canvi. O sigui, anar retirant petroli i gasos de la nostra economia, quins minerals tenim per fer això? Tenim el cobalt, tenim el liti, són realment minerals, però ens tenim prous en Europa? En Europa no. Llavors aquí hi ha una mena de desequilibri entre d'on obtenim aquests recursos, que això és el que explica l'exposició, com els obtenim i quin cost tenen també a nivell social, a nivell de també si tenim, Europa som molt curosos de com hem d'obtenir, com ha de ser el treball. Potser no ho som tant quan veiem com es fa en altres països. Vull dir que es creen un munt de dubtes. N'hi ha prou? El cotxe elèctric és funcional o també estem generant altres residus? Clar, per això dic que l'exposició planteja moltes preguntes més enllà del que podem respondre, perquè és que el futur és aquí, perquè ja estem intentant canviar això, però és el futur real o encara ens trobarem amb altres? Hi ha respostes, hi ha evidentment la necessitat de canviar moltes dels recursos, evidentment és necessari, perquè per exemple ja no podem tenir carbó i hem de canviar de tipus d'energies, hem de canviar les eòliques, aquestes eòliques exigeixen un altre tipus de minerals, que és els que hem d'obtenir, per tant és una realitat, vull dir que planteja unes coses òbvies, com pot ser aquests canvis que s'estan produint, com és el cotxe elèctric, i també hi ha tot un esquema del cotxe elèctric, d'on tenim els minerals, quins minerals són els que hem d'utilitzar, per tant són realitats. I pensa que en aquest sentit de les preguntes deia que l'exposició és molt oberta en el sentit de dir que la reflexió continua. I hi ha un salt més de futur, que és el que tenim al final de tot, que és allò de dir, si aquest planeta l'estem exhaurint de recursos, on els anem a buscar? Hi ha l'explotació submarina, hi ha l'explotació a mar, hi ha fins i tot, algo que a mi em va explotar el cap quan m'ho explicava en Marc, de a través de la agrominaria, o sigui, plantes que puguin, dels que puguem extreure un recurs que no tindríem d'un mineral. Coses que realment sorprenents, però això vol dir que la investigació continua per donar resposta a una societat que té unes necessitats, i estem sempre intentant avançar, i a la vegada és el que dèiem, hem de ser, intentar ser sostenibles, hem d'intentar respectar al màxim els recursos. Vull dir que aquest difícil equilibri entre una economia i un planeta que se'ns està... Sembla que sé que els recursos són finits. Va ser molt curiós, perquè el Mireia ens coneixem de fa molt de temps, de fa molt de temps, i llavors al principi de l'exposició hi ha un pla històric de des de la prehistòria a l'actualitat com han anat canviant el tema dels minerals, i que ha sortit una foto d'una varicita de Gavà, i clar, vaig dir jo, home, la necessito d'alta resolució, truco a la Mireia, i clar, trucar a la Mireia no era només necessito això, adéu, no, vam començar a parlar i a parlar, i em diu la Mireia, m'encanta la idea, dic, quan la tinguis la vull venir a veure. I la Mireia li va agradar molt la idea, i ella va desenvolupar, en col·laboració amb en Ferran i la Yael, va desenvolupar aquesta segona part. Però jo trobo genial que la Mireia agafés i digués, et sento un repte com és una exposició d'aquestes característiques. Perquè jo tenia clar que quan la vam fer Arenys, que era un repte, en el sentit que són exposicions que no són de contemplatives, no són de veure, són de reflexionar, són més, et demana que poc pensis una mica. Per tant, jo penso que eren un repte, i m'encanta que la Mireia agafi també aquest repte.
Això ens explicava Núria Ribas com a directora del Museu d'Arenys, i que també ens deia com va sorgir la idea de que aquesta exposició pogués venir a la ciutat de Gavà i pogués tenir la seva complementació des de la part que té a veure amb el passat miner de la nostra ciutat i el passat neolític. Per una altra banda, també vam poder parlar amb Ferran Borrell. Ell és arqueòleg de la Institució Milà i Fontanals del Consell Superior d'Investigacions Científiques de Barcelona. Ens va parlar des de el seu punt de vista sobre aquests apunts, com per exemple si és possible una extracció ètica i responsable d'aquests nous recursos.
S'ha fet una contraposició d'una problemàtica que és comuna, que és la necessitat incessant que té la societat, l'ésser humà, de nous materials, i com s'ho ha fet per explotar-los. En l'actualitat ens pot pensar que això és una problemàtica molt nostra, molt única, però veiem que a la prehistòria doncs també hi ha aquesta necessitat constant, i és una mica una carrera tecnològica i una carrera per explotar i descobrir i fer servir, incorporar nous materials per fer noves eines, fer-les millor, fer-les més eficaces. Llavors contraposem en una mateixa problemàtica dos moments, l'actualitat i fa 6.000 anys. En la part que s'ocupa de l'explotació actual d'aquests materials, el coltan, aquestes terres rares, es fa una reflexió sobre la sostenibilitat de la pròpia explotació, de les condicions en què es dona a terme aquesta explotació d'aquests materials, que normalment és en tercers països, en unes condicions òbviament lluny de ser les òptimes, i llavors es fa una reflexió molt, molt clara de cap on anem i cap on ens porta aquesta gana insaciable de nous materials, de nous productes a la nostra societat. Per exemple, a la prehistòria, què estan explotant aquí a Gavà? La varicita. La varicita no és un element que necessitis per la teva subsistència. És un material que tu incorpores en la societat, però té un valor simbòlic, té un valor més enllà del que pugui... No és subsistencial, estrictament parlant. Collarets, evidentment, pot posar de relleu que tens unes bones xarxes d'amistats, de connexió amb altres grups, però no és una qüestió de subsistència estrictament. I en la societat actual, per exemple, s'està explotant per joieria també, l'or, la plata, els diamants, això no té res a veure amb la subsistència. I això també comporta tota una mineria per extreure-la. Llavors podem trobar qüestions subsistencials, però també de prestigi i simbòlic en els dos moments, a la prehistòria i i a l'actualitat. Bona part d'aquesta explotació, d'aquesta mineria a gran escala actual, està vinculada a l'obtenció d'aquests materials que formen part d'aquesta carrera tecnològica en la que estem immersos, i amb les noves qualitats que puguin tenir aquests productes per permetre fer doncs, els mateixos productes, el telèfon més petit, un telèfon més lleuger, una xapa d'un cotxe més lleugera però més resistent o igual de resistent. Sí que és veritat que en aquest sentit la major part, podríem dir, d'aquesta explotació minera, d'aquesta necessitat de metalls, ve d'aquesta indústria de necessitats bàsiques, teòricament. És complicat, perquè els recursos són finits, i explotar una cosa que saps que és finita, evidentment no és sostenible, per definició. Depèn de com ho duguis a terme. Si hi ha una explotació, doncs s'explota la situació de pobresa d'alguns països, doncs òbviament estem lluny de que aquesta apropiació, això, perquè bàsicament és una apropiació d'aquests materials, d'aquests béns naturals que tenen aquests països, a canvi normalment de poca cosa, quan aquí després això agafa un valor molt alt, amb la qual cosa d'ètic de moment no ho portem gaire bé. Sostenible, ja et dic, vull dir, si és un recurs finit és difícil que sigui sostenible, vull dir, però això és un altre problema que va molt més enllà del tema dels minerals explotats en la mineria.
Aquests minerals i aquests metalls que podem veure en aquesta exposició, sobretot a la segona part, aquesta part que fa referència a la ciutat de Gavà, han estat seleccionats o fins i tot cedits per part de Yael Díaz, no tant per ella, sinó per al Museu de Ciències Naturals. Ella és conservadora de la col·lecció de patrologia d'aquest Museu de Ciències Naturals i ha fet d'assessora d'aquesta part de la mineria del passat, el passat de la mineria a Gavà i la nova edat de pedra. També algunes de les peces que hi podem trobar, algunes pertanyen a la col·lecció del Museu de Gavà i d'altres venen del Museu de Ciències Naturals. Ella ens parlava d'aquesta manera des del punt de vista de la patrologia.
L'home neolític era molt més, jo crec que tenia molts més coneixements de geologia que potser molta gent avui del poble estàndard, no? I sí, tenien aquesta habilitat de saber les propietats que tenien, propietats, evidentment, per treure'n profit. Llavors, el que fem els petròlegs és també estudiar aquestes propietats, no només per treure'n profit, sinó més enllà, a un nivell d'estudi molt més superior. Però sí que amb aquestes roques que hem buscat aquí, hem buscat que siguessin semblants a el que realment s'ha trobat aquí a Gavà, a les excavacions, i llavors hi ha la comparació en aquesta exposició entre les roques, unes de Gavà, algunes altres no, són de França o crec que n'hi ha alguna més d'Itàlia, doncs comparada amb els materials que s'han trobat, que són el mateix material. Aquí buscaven la baricita, que diem el mineral verd, sigui baricita, jo aquí sí que he estudiat la baricita en la meva tesi i sé que doncs, la baricita són molts minerals més dins, llavors buscaven el mineral verd. Quins altres roques hi utilitzaven? Doncs utilitzaven evidentment propietats de roca per esmolar, doncs un gres. Necessitaven per tallar sílex, doncs, o obsidianes, utilitzaven varietats de roques de quars o quarsos diferents per tallar. Realment sabien utilitzar molt bé el seu entorn. Les roques de doncs, les cornianes, doncs les utilitzaven com a pics, i això és el que aquí podreu veure i gaudir.
Una exposició que, tornem a repetir, tindrem disponible per a la nostra visita fins al dia 19 d'octubre del 2025 al Museu de Gavà. El futur ja és aquí, la nova societat dels metalls, aquesta part que ens parla de l'actualitat i del futur de l'explotació d'aquests recursos de metalls i de minerals arreu del món i de per a què s'utilitzen, per exemple, per vehicles o per d'altres tecnologies, i si és possible una explotació responsable i ètica. I, per una altra banda, el passat de la mineria a Gavà, la nova edat de pedra, que ens explica doncs, aquest passat, l'explotació dels recursos en el passat, per què es feien servir i on podrem trobar mostres d'aquests minerals i d'aquests metalls. Finalment, una reflexió final, una exposició que ens vol fer pensar i que ens convida doncs, a reflexionar en el nostre paper, si és que en tenim un, en aquesta explotació dels recursos. Us convidem a visitar-la al Museu de Gavà.
Teatre, música, dansa, pintura, Gavà cultural.
són els dies quan no tens ningú a prop. Sonen mil cançons avorrides amagades allà al fons. Mai s'ajunten les vies, tenim el cor rovellat. Com una broma a la vida se'ns escapa de les mans i amb recança deixem enrere l'esperança que algun dia s'acabi d'una vegada aquest malson. Quan l'olor de les flors no t'arriba i el dol captura el teu cor i els amics no se'n van, no t'obliden i s'acaba la teva sort i em recansa, deixem enrere l'esperança que algun dia s'acabi d'una vegada aquest malson. Ja ningú se'n recorda
Radio Gabá.
Hola, Vida Mejor, tu inmobiliaria en Gabá tiene un plan sencillo para que vendas tu piso seguro, y es que disponemos de más de 2.400 compradores para ti. Además, Vida Mejor pone a tu disposición un magnífico equipo de expertos inmobiliarios y coordinadoras que te acompañarán hasta el mismo día de la notaría. Te esperan en Paseo Maragall número 20. Vida Mejor, la inmobiliaria con suerte en Gabá.
L'Escola Bressol El Guirigall. Professionals especialitzats en el desenvolupament dels infants de 6 mesos a 3 anys. Situada a la Rambla de Salvador Lluc 9. Aquí, el teu fill o filla gaudirà d'un munt d'experiències que fomentaran la seva curiositat, creativitat i confiança. El Guirigall també compta amb teacher d'anglès cada dia, acompanyament psicopedagògic, psicòloga infantil i diverses xerrades de professionals que ens donaran llum i acompanyaran en tot aquest procés d'aprenentatge. No ho dubtis, si vols que el teu fill o filla es desenvolupi en un entorn feliç, vine a l'Escola Bressol El Guirigall. Truca'ns al 93 638 99 90 o bé visita la nostra web escolesbressolguirigall.com. T'hi esperem! Si busques especialistes en electricitat, lampisteria, climatització, reformes, estalvi d'energia o recàrrega de vehicles elèctrics, ens trobaràs a Llum Gavà, assessors energètics i especialistes en energia verda. Consulta'ns sense compromís i confia en l'experiència professional dels qui sempre som al teu costat. Llum Gavà. T'esperem al passeig de Joan Maragall 25 de Gavà. Telèfon 93 662 2707 o visita la nostra web llumgavà.com. Llum Gavà. Sempre al teu costat.
Això és Ràdio Gavà.
Teatre, música, dansa, pintura, Gavà Cultural.
Avui rebem en el programa l'Eva Comas Arnal, que, com segurament ja sabreu, és moltes coses. Filòloga, periodista, escriptora, traductora, professora... I en aquest cas la tenim aquí per la seva faceta d'escriptora i perquè l'Eva acaba de guanyar un premi, el Premi Proa de Novel·la, a Mercè i Joan. Segurament l'heu vist en molts mitjans de comunicació aquests dies perquè bueno, ha tingut molta anomenada, no?, aquest premi. Des del dia 13 que la seva novel·la, el 13 d'aquest mes de novembre, ja és publicada. I nosaltres, després una mica la voràgine, no?, d'haver d'atendre molts mitjans aquests dies, la tenim aquí. Eva, què tal? Molt bon dia, com estàs?
Doncs estic supercontenta i molt agraïda que m'hagueu convidat aquí a Ràdio Gavà, que és el primer lloc on jo vaig fer de periodista quan era molt joveneta, que tenia 17 anys, i a més, especialment, que m'hagis convidat tu, Eva, perquè hem fet altres entrevistes sí, molt boniques i llavors fantàstic.
Ara sí, recordàvem sí, la que vam fer amb les persones que en el seu moment fèiem la tertúlia de la gent gran, no?
Sí.
Per el llibre que vas dedicar a l'Adelita, que va ser professora, mestra de la nostra ciutat, que ja la recordo especialment perquè sent molt bonica, però també hem parlat amb tu per altres publicacions, en concret per una de les quals vas publicar un dels assajos que vas dedicar a Mercè Rodoreda, que és com la persona, no?, que no sé si tens com a figura que més estimes o de referència en el món de la literatura. Li has dedicat dos assajos, li dediques també aquesta novel·la, tens un podcast
sí,
on parles d'ella. Què passa amb la Mercè Rodoreda? D'on et neix aquesta passió per ella?
Doncs mira, hi ha molts autors que m'agraden molt. Per exemple, el dia de la presentació vaig citar el meu autor predilecte, que és Stevenson, l'autor de L'illa del tresor. Uh-huh. Tinc també predilecció per aquells autors que han tingut una vida aventurera, i la Mercè Rodoreda va tenir una superaventura de vida, no? I a més, és d'aquelles autores que vaig descobrir abans de les lectures obligatòries, quan tenia 13 anys, uh-huh, i està molt lligada a la meva adolescència, no? Recordo perfectament el dia que la professora de llengua catalana ens va fer un dictat, i és allò, tu t'imagines, no? Toca dictat, i tots els nens i les nenes, és allò típic que és horrorós, no?
Sí.
Doncs vaig tenir una experiència epifànica enmig d'aquest dictat, perquè jo veia que la mestra anava dictant, devia fer moltes faltes aquell dia, perquè em vaig quedar penjadíssima de les imatges que jo anava escoltant. Veia els músics amb mànigues de camisa, veia un ball enmig d'una plaça, amb les bombetes vestides de flors, i jo no sabia què era allò. Però recordo, o sigui, l'impacte estètic, i que al final de tot, quan la profe va arribar al final, va dir el nom de l'autora, i era Mercè Rodoreda. I se'm va quedar al cap gravat, i ja ràpidament vaig començar a demanar llibres sobre Mercè Rodoreda.
Mercè Rodoreda, imagino que aquest test era de la plaça del Diamant.
Sí, era el primer capítol, no el començament, sinó un passatge que hi ha al mig del primer capítol de la plaça.
Llibre que tothom hem llegit, no?, com a mínim a la nostra època, imagino que ara també, que era lectura obligatòria, no?, a l'institut, a l'educació secundària. Com hem comentat abans, vas publicar l'assaig El somni blau, que va ser pel qual et vam entrevistar aquí, que parla sobretot d'aquestes metàfores, no?, del món dels somnis, de sí. Mercè Rodoreda. També vas publicar Final Estil, i clar, tota aquesta feina d'investigació, entenc que t'han portat a escriure aquesta novel·la, no?
Sí.
Va ser una mica l'espurna per continuar investigant.
Sí, de fet, o sigui, jo tenia la idea de fer un altre assaig, i encara, de fet, aquell assaig l'haig de fer, no? Però a mig fer em vaig adonar que, mentre estava allò fent un cafè allà al davant de la Biblioteca de Catalunya, em vaig adonar que era una història que l'havia d'escriure en forma de novel·la. Per què? Perquè necessitava, això que et deia abans, la pulsió aventurera de Rodoreda, no es veu, si no et poses al costat de la protagonista, del personatge, i la veus en acció, no? És a dir, tenim la idea, no?, de la vida de la Rodoreda explicada amb assaig i molt poc amb ficció. Hi ha algun conte així, però no hi ha res amb ficció d'ella, no? Jo faig la gràcia, és mentida, eh?, però jo faig la gràcia de dir, he volgut fer una petita Rodoreda in love. Perquè és una pel·lícula que m'agrada molt, no? Però després també hi ha altres exemples, no? De Thomas Mann hi ha una novel·la meravellosa que es diu El Mac, d'un escriptor irlandès que es diu Toivin, perdó. Doncs necessitava, dic, ostres, és que això que vull explicar, que és la relació de Mercè Rodoreda i amb el seu amb primer amant i després parella, que és Armand Obiols, que és el pseudònim de Joan Prat, vaig dir, dic, això ho haig d'explicar amb novel·la per moltes coses, perquè em permetia posar-hi tots els altres personatges que estaven al voltant de la parella i veure com ells van prenent decisions sense saber què passarà. Perquè, clar, quan fas un assaig, diguem-ne que ja jugues com a pilota passada i et mires els fets amb molta distància, no?, des d'aquí. I jo m'ho volia mirar precisament, no?, sent al costat dels personatges i veient que ells, per exemple, quan acaba la Segona Guerra Mundial, estan tots, no només ells, sinó tots els intel·lectuals que són a París, estan desitjant tornar a Catalunya. I pensen que tornaran, perquè de fet, com que ha caigut Hitler, ha caigut Mussolini, pensen que la diplomàcia europea no deixarà a Franco en el seu lloc. I fins i tot, anys abans, no?, la Rodoreda, mentre era a l'exili, pensava, bueno, quan torni, potser em fa amb consellera de Cultura. Llavors, una mica la idea era demostrar o sigui, evidenciar, no?, una mica quin era el context. I això, si no ho feia amb novel·la, queda molt desdibuixat.
La novel·la es diu Mercè i Joan, només els seus noms. Era una manera també de portar-los al món més terrenal.
Sí, i més íntim,
per
clar.
Per això de Rodoreda in Love.
Sí, i més íntim. Sí. De fet, mira, ara que dius això, quan jo volia fer l'assaig, i és un assaig que encara vull fer, tenia molt a la ment un assaig sobre William Shakespeare d'un escriptor que es diu Stephen Greenblatt. És un totxo, però és una meravella, una meravella. I aquest autor, en anglès, a l'assaig el va titular Will in the Wall. No? O sigui, William en el món.
Sí, sí.
Molt d'estar per casa, no? I jo, per una banda, volia això, molt d'estar per casa. Que veiem quins són els objectes que tenia Rodoreda, que sabem que tenia, no? Hi ha hagut molta recerca, no? Per exemple, hi ha unes botes que són importants al llarg de la història, no? I sabem que aquestes botes les tenia, no? I també molts altres objectes. Per tant, la Rodoreda més tangible, però després també la més íntima, juntament amb la seva parella, perquè això, tots coneixem la Rodoreda i l'Obiols, però jo he jugat amb els noms i he fet dir-los els noms que ells mateixos es deien l'un a l'altre en aquests anys, que era Mercè i Joan. Més endavant se'n diuen es diuen altres coses, eh? Ell li diu ninons i ella li diu bolet de truita i escopinya i altres coses. Sí, sí.
Clar, quina part hi ha de ficció i quina de realitat? Molta de realitat, entenc, però clar, si no és un assaig, és una novel·la de ficció, no sé si et feia una mica de cosa, tenia aquesta llicència de dir, vale, vaig a ficar una mica de cosa meva que no sé si va passar realment.
Sí, sí, clar, o sigui, al principi jo volia fer una novel·la que tot fos veritat.
Però I llavors, digna 100%.
Sí, però em vaig adonar que era impossible, que els havia de fer parlar els personatges. I llavors vaig dir, mira, endavant. I des del moment que els vaig posar al llit ja vaig perdre la por, saps? O sigui, hi ha una escena del llit, a veure, molt...
Totalment emocionada, no?
Exacte, molt respectuosa, perquè tampoc no... Però sí que és una escena del llit, no? I jo penso que des d'aquest moment... ja se m'han treure les manies.
Ja. Com has explicat, no només està la seva història d'amor, sinó tot el context històric, no? De l'exili a París, a França, a París, del context de la Segona Guerra Mundial... Al final, és una novel·la que va més enllà d'aquesta història d'amor.
Sí, perquè gairebé... Jo dic que és un triangle amorós, val? Perquè hi ha el Joan, però també hi ha la dona del Joan, que és la Montserrat Trabal, i hi ha la Rodoreda, no? I la novel·la comença quan es crea aquest triangle i després quan es desfà aquest triangle. No explicarem com es desfà, perquè ho sàpiguen, però és que més que un trio, això, bueno, un trio, un triangle amorós, és com un quadrat amorós, perquè hi ha un tercer element, que és la història. La història els passa per sobre cada dos per tres, els aixafa i condiciona totes les seves accions, no? Pensem que surten camps de concentració, grups de treball, la França de Vichy, la França ocupada, i clar, i tot això en moviment, o sigui que he hagut d'estudiar molt. Bé, me'n vaig anar a Bordeus per veure com havia sigut la seva vida a Bordeus i per veure on havia treballat el Joan Prat, per veure, no?, els camps de concentració, on havia estat, on eren, saber les distàncies que hi havia entre un lloc i un altre, saps? Tot això va ser una recerca important, molt fonda, però al mateix temps m'ho vaig passar molt bé fent-la.
I molt llarga, també, des del moment que vas decidir escriure la novel·la fins que, per fi, doncs, la vas presentar al premi, va guanyar i s'ha publicat.
Sí, més d'un any, però t'haig de dir que ha sigut un any molt, molt intens. O sigui, tota la part de redacció de la novel·la, jo crec que, o sigui, m'hi posava a les 8 del matí i fins a les 2 de la nit no parava. I cada dia, i sense caps de setmana, només el dia d'anar a fer classe a la universitat. Vull dir que va ser molt,
molt intens.
Sí.
Suposo que tota aquesta feina d'investigació, no sé si et feia allà tenir-ho tot com molt clar, el que volies escriure, i et sortia allà com...
Mira, de fet, les entrevistes que vaig fent me les preparo investigant més. Perquè és la...
Això és una obsessió, eh?
Ja, bueno, com que tinc feina per fer sobre ella, no?, i sobre aquesta història i sobre aquests anys, és una manera de continuar en aquell món. I llavors és la meva manera de fer-ho, no? I després, això que dius d'obsessiu, és que jo penso que tot creador té una mica d'obsessiu, perquè si no... no entres a dintre d'aquelles realitats paral·leles, et quedaries a la realitat.
És una obsessió que et fa moure, no?
Exacte.
Per aquella història,
si no
seria massa superficial.
Exacte. Sí.
No sé si en algun moment quan et vas presentar en aquest premi vas pensar que realment tenies opcions de guanyar, perquè és un premi, doncs això, que et situa en el focus mediàtic, que et possibilita una bona publicació de la novel·la, un suport també, no?, de la seva promoció. Està molt bé per una primera novel·la. Imagino que és important, perquè és un recolzament important.
Sí, mira, jo fa molts anys, fa 10 anys, em vaig presentar... Bé, jo havia guanyat un altre premi, una cosa petita, al Pirineu, que es deia Premi Pirineu, i l'altra única vegada que em vaig presentar un premi vaig fer-ho amb una novel·la que també vaig fer molta, molta recerca, i que és una novel·la molt bonica, que passa al Renaixement, i és una dona que és poeta, i que és poeta grega, que sap grec, no? També és un cas real i tot plegat, o sigui que diguem-ne que la cosa històrica m'agrada, no? I en aquell cas, el que vaig aprendre, no vaig guanyar en aquell cas, i el que vaig aprendre va ser que el que tendia a guanyar era allò que ens explicava com a societat, com a cultura. És a dir, que parlar del Renaixement a Florència tot i que és de les grans fites de la humanitat i de la cultura, de la nostra cultura, no? Aquí, en el món editorial català, doncs no era prou rellevant, no? Uh-huh. I llavors, al cap passat un temps, quan em vaig presentar el premi, vaig dir, si ara amb això ja no me'n surto, ja no em presentaré cap més, saps? Perquè era com, ho provo i a veure què passa, no? Uh-huh. Perquè, clar, tens una mica la sensació, no?, de que els premis és una cosa que queda molt lluny, que és molt difícil, que si, en aquest cas sí, vam presentar 63 obres, vull dir que és molta gent competint i segur que hi havia altres escriptors i bons escriptors, no? Llavors era com, uau! Sí.
Vas pensar que era una figura prou interessant, sí, o dues figures prou interessants, no?, i un context històric encara prou present,
sí, sí,
per ser prou interessant per guanyar.
Sí, i a més que justament aquests anys són uns anys que ara comencen a ser estudiats, però que no havien sigut gaire estudiats. Llavors vaig dir, ostres,
ara és el moment, no?, de recuperar aquesta part de la memòria històrica.
Sí.
Jo quan he estat llegint entrevistes i ara mateix que et sento parlar i que has mencionat també alguna pel·li i tal, és una història que podria ser portada o al món del cinema o de les sèries. No sé si en algun moment reps una oferta. Què en penses? La acceptaries o què és el que haurien de respectar perquè tinguessin el teu vistiplau? Mai no se sap,
ja.
Eh?
Mira, el premi aquest que et comentava d'Organyà, tot i que era una cosa molt petita, al cap d'un any de jo haver guanyat el premi, la van representar en teatre.
Uh-huh.
I és molt espectacular quan veus una cosa teva vista pels ulls d'una altra persona, no? En aquest cas, o sigui, no necessitarien el meu vistiplau perquè és l'editorial qui decidiria,
home, però estaria bé, no?
Sí,
que et demanessin opinió.
Evidentment. Mira, jo, això no sé, si això passarà o no passarà, o què, seria fantàstic, però jo sempre he pensat que alguna de les obres de Mercè Rodoreda mereixen un videojoc.
Un videojoc?
Sí,
sí. Aquesta no me l'esperava,
sí,
eh?
Sí, sí. Especialment La mort i la primavera. És a dir, tenim una autora importantíssima, però que ha estat molt traduïda, però perquè la cultura catalana continuï present al món, els creadors catalans hem de ser exportadors dels nostres fenòmens al món, no? I en aquests moments qui té la capacitat d'exportar al món és en el món cultural és el videojoc. Penso, per exemple, o sigui, el que vaig fer aquest estiu va ser parlar un moment amb el creador de Gris, el Conrad Roset, que ha tret Neva, que trobo que és un creador, un il·lustrador impressionant i que ha fet uns videojocs preciosos, i li vaig dir, mira't La mort i la primavera perquè penso que et pot interessar. Però bé, és d'aquelles coses que no saps mai, no? Però el que sí que és veritat és que el món de la creació, el món de la creació és fèrtil, no? O sigui, una cosa és un assaig, però una novel·la acaba generant altres coses, no?
Mm-hmm. Tu quan estaves escrivint la novel·la ja t'imaginaves aquestes imatges al teu cap?
Jo, bueno, tot el que he escrit és molt visual i és molt tangencial, és molt del món dels sentits. Tendeixo a defugir l'abstracció perquè m'agrada molt el món de la imaginació i sí, la veig amb imatges.
Totalment, no?
I l'ensumo. Sí,
des de la mateixa portada que han fet, que és molt visual i que ja ens podem imaginar l'inici d'aquesta aventura, no? Entre cometes, perquè no sempre va ser una aventura agradable.
No, sí, sí.
Però no, ja et dona aquesta idea de viatge, de moviment, el primer i el segon plan, no? Aquí han posat a primer i no sé,
sí,
és com...
Sí, sí, és...
Hi ha molt visual.
Sí, és una finestreta d'un tren,
sí,
que veiem la Rodoreda que treu el cap, no?
Sí.
I de fons...
Contenta, sembla que està contenta.
Sí, sembla que està contenta, sí. Això sí, o sigui, sobretot al començament de la novel·la, es trobarà el lector es trobarà una Rodoreda molt entusiasta, molt vivaç, no?, que és diferent de la imatge de la Rodoreda que tenim de senyora gran i tot plegat, no?
Uh-huh.
De fet, ella explica que hi ha molts moments tràgics que ella va viure com una aventura, no? Quan era la fugida de París, que entraven els nazis, i ella va fugir juntament amb l'Armand Obiols i tres amics més, doncs això estava en cert sentit d'entusiasme dintre de viure, no?, la història en directe.
O simplement com una manera de que té la teva ment d'escapar, no?
Sí, sí.
D'un moment tan, tan horrible i tan tràgic, és com una mena de mecanisme de fugida, no?, del cervell.
Sí, perquè ella certament d'allò en volia fer una novel·la. Després em va fer un conte, que és Orleans 3 quilòmetres, però també aquesta cosa, no?, del creador sempre veient allò que li està passant en forma de ja com ho retrataré, com ho dibuixaré.
D'efecte professional, no?
Ah, sí.
I què passa amb el seu amant i després per ella, amb Armand Obiols, que és el seu pseudònim? Quin paper juga en aquesta història? En la real i en la teva?
Sí, sí, sí. Doncs, mira, Armand Obiols era un periodista, polític, havia sigut la gran promesa de les lletres catalanes, era un poeta que era molt fi. De fet, jo he hagut de llegir per fer la novel·la, bueno, i per altres assajos que estic preparant, moltes cartes d'ell, i jo estic fascinada per la seva capacitat estilística, no? És un autor poc popular, o sigui, li costarà al públic lector accedir a l'Obiols, no? Tenia un humor molt sorneguer, ell formava part d'un grup que es deia La Colla de Sabadell, on hi havia el Francesc Trabal i el Joan Oliver, i eren de fer-se bromes constantment i de fer bromes i de participar en les publicacions de Sabadell i després de Barcelona d'una manera humorística. Va ser el primer que es va plantejar de fer una novel·la de detectius i de crims en català, però no la va fer, perquè aquesta és una de les característiques de l'Obiols, que tenia moltes idees, però en duia poques a la pràctica. Sobretot a partir de la Segona Guerra Mundial es dedica més a fer de traductor per les grans agències internacionals, l'Agència de l'Energia Atòmica i també la UNESCO i la ONU, no? Es dedica a sobreviure, no? Però abans havia sigut una persona central dintre del món de la cultura catalana, gairebé com un director d'orquestra, com que era un director d'una revista. Tu encarrega't d'això, tu encarrega't d'això altre, no? I aquesta novel·la de crims que ell no va publicar, doncs li va dir a en Rafael Tasis, que era un amic seu, fes-ne tu una i fes tu un assaig sobre novel·la negra en català, no? I això, doncs aquest és en Joan.
En Joan, que realment es deia Joan. Per què es va posar pseudònim? A mi això m'intriga una mica.
Sabem que ell anava als Escolapis a Sabadell i de ben petit ja va tenir un professor que es deia, als Escolapis, Armano Viola. I el tenia com un personatge destacat, no?, en la seva formació, i tothom li va començar a dir l'Armand Obiols, i d'aquí va acabar sent Armand Obiols. I la necessitat de posar-se un pseudònim, clar, és que es podrien fer mil lectures d'això, però és crear-se una màscara, no?, en el fons.
Una mica, potser té a veure amb això d'on acaben les coses que comencen, no?
Sí, potser sí, sí, sí.
Abans ja ens has dit que continuaràs escrivint sobre la Rodoreda, no?, i que tens una investigació allà oberta que potser acaba amb un altre assaig, no?
Sí, sí, sí. No sé de quin tipus, no sé encara, o sigui, estic avançant en la redacció, però encara no sé si serà una recerca molt acadèmica o la faré més per tots els públics, diguem-ne.
Sí. Els anteriors assajos, no vull dir que no fossin acadèmics, però podien ser llegits per al gran públic, no?
Sí, el que passa és que sí que estava publicat amb una editorial, la del IEC, molt acadèmica, i per tant, ja vulguis que no, o sigui, quan està publicat amb un àmbit molt acadèmic, el públic ja no hi entra. A més, clar, si tenien nota peu de pàgina, annex, saps, tot l'aparat crític que requereix una obra acadèmica, i aquesta és, diguem-ne, popular.
Encara estàs en l'etapa de fer entrevistes per als mitjans de comunicació, l'etapa de presentacions literàries l'has començat també?
Sí, sí, sí. Vam començar dijous passat, la primera la vam fer a Barcelona, a la llibreria Ona, va ser fantàstic perquè hi havia molta gent, I a més vaig estar acompanyada de dos grans poetes, com és l'Enric Sòria i l'Esteve Miralles, que van ser molt generosos, no?, amb la crítica ressenya, amb el seu punt de vista a l'hora de parlar de la novel·la. I a més, clar, és allò que aprofites, no? Ara abans parlàvem de la pandèmia, no? Que la pandèmia, tot i que ja fa 6 anys que ha passat, però ha trencat, ens ha separat, jo crec, una mica a tots, no? I va ser com una manera de retrobar-me amb gent que feia molt temps que no havia vist i que ho havien vist o als mitjans o que ho havien vist a xarxes i van venir i va ser com, uau, una injecció d'amistat, per dir-ho així.
Mm-hmm. Imagino que tocaran d'altres presentacions. Sí. A Gavà no ho sé, però és igual.
A Gavà en farem i a més d'aquí poc, el dia 11 de desembre, a l'associació de veïns del centre de Gavà, allà al local que hi ha al carrer Salvador Lluc, serà a les, crec que és a les 7 o 7:45, ara no sé exactament, i tinc moltes ganes. Sí.
Suposo que s'omplirà el local, eh?
Sí.
Perfecte, 11 de desembre, eh?
Sí, 11 de desembre, sí, sí. I ara, abans en tinc un altre a Sabadell, perquè clar, com que...
El grup de Sabadell.
El Joan era de Sabadell, vam dir, fem-lo a Sabadell, també. Sí, sí.
Hem comentat que va ser el dia 13 que va sortir a la venda, després doncs, de l'entrega, no?, d'aquest Premi Proa. Com està funcionant fins ara? Tens algunes dades o és massa aviat?
Està funcionant molt
bé. Superbé, no?
Sí. De moment, clar, només porta una setmana a la venda i ja va sortir en el rànquing dels més venuts i a més no havíem complert la setmana sencera amb... I això a mi em fa molt feliç, no? O sigui, sobretot per saber que el llibre està arribant al públic. I perquè és una de les converses que surten en el capítol 2 de la novel·la, que Rodoreda li comenta a l'Obiols, ja has llegit La meva loma? I l'Obiols li diu, té una cosa bona, la loma, que és que va vendre molt. I ella s'enfada una mica o queda parada, no? I ell li diu, no, és que és una bona cosa vendre molt, perquè no ens n'adonem de la importància que existeixi un públic lector. És importantíssim. Ells, quan marxen, pugen al bibliobús el gener del 39, perden el públic lector. A Catalunya es prohibeix el català i el perden completament. I ells van encarnar aquest fet, no?, que va desaparèixer el seu públic lector. I llavors ella li diu, llavors què hem de fer, no? I ell li diu, doncs escriure llibres molt bons que es puguin llegir d'aquí 100 anys.
Efectivament. No, i al final també està el fet de que un escriptor escriu i publica perquè un públic el llegeixi. Vull dir, al contrari, és com un sense sentit i a més bastant hipòcrita.
Clar,
sí. Un vol que la seva història sigui llegida.
Sí, i a més en aquest cas, o sigui, no és una història escrita amb quatre papers, no, aquí... Jo li he destinat molt d'afecte i també molta recerca, saps?
Sí.
Molt d'escriure bé, intentant no caure en la típica novel·la històrica, no? Fer-ho diferent, però clar, és que em vaig haver d'estudiar la Segona Guerra Mundial.
Sí. Està molt bé perquè, a més, refrescarem lliçons d'història o sabrem coses noves que no sabíem d'aquesta etapa, no?, de la història universal. I per la gent que potser s'estigui preguntant, bueno, per això de que deies, no?, de que has intentat doncs, que no sigui la típica novel·la d'història, la gent que s'ho pregunti, no, és un llibre que en edició, no sé si dir edició butxaca, no exactament.
No és butxaca.
No és butxaca, però és assequible, sí. Pel que fa a mides.
Sí. Són unes 300 pàgines, però de lletra gran, perquè això a molts lectors també els interessa com és la lletra. Sí, amb marge gran i de moment...
Còmode de llegir, eh?
Sí.
Perquè algunes edicions de butxaca pròpiament tenen allò que dius, mare meva... les gafes del cerca,
sí.
No? Com a persona que ja té una edat, ja. En aquest cas, és una edició molt bonica, com hem dit, perfecta per regalar, a més, la típica que regales i fa bonic, i assequible. De lectura jo trobo segurament assequible. Vull dir que la gent no s'espanti amb el típic totxo de 800 pàgines de novel·la històrica.
No, l'he omplert de diàlegs i d'escenes on passen coses, perquè ells van viure moltes coses, i el primer que m'arriba dels lectors és que es llegeix molt ràpid.
Molt ràpid, no? Mhm.
Sí, sí. I això és una cosa molt bona.
Sí, segur que sí. Doncs Eva Comas Arnal, gràcies per estar avui amb nosaltres. Ha estat un plaer, com sempre, que t'hem entrevistat. Recordem Mercè i Joan, Premi Pro a la novel·la d'aquest 2024. Ja es pot trobar a totes les llibreries i si no l'encarregueu, com sempre diem des d'aquí, aneu a les llibreries.
Aquí a Gavà hi és. Segur a la Pelegrín, també a Starbucks, allà al carrer Setge dels Màrtirs, uh-huh. Perquè em consta que hi ha hagut allò amics que ja han anat a buscar-la i que la tenen. Sí,
i si no, la demaneu a la vostra llibreria de confiança. I l'11 de desembre aquesta presentació a l'Associació Veïnal del Barri Centre, en el seu local, al carrer Salvador Lluc. Un plaer i moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Eva.
Teatre, música, dansa, pintura, Gavà Cultural.
Això és Ràdio Gavà.
En Ianes Plantillas Deportivas Gavá contamos con un equipo de podólogos que cuidarán y mimarán tus pies como nunca lo hicieron. Con más de 30 años dedicándonos a la podología, somos líderes en plantillas. Contamos con servicio especializado de cirugía del pie, destacando entre nuestros pacientes deportistas profesionales. Trabajamos con las principales mutuas. Llámanos 93662-1162 o ven a vernos. Estamos en el carrer de San Josep Oriol, número 7 de Gavà. Porque la salud de tus pies es mucho más importante de lo que crees. Te esperamos en Ianes Gavà.
Para subir y bajar, Ramas S.A. Especialistas en instalación y mantenimiento preventivo de ascensores en fincas nuevas y antiguas. Elevadores especiales, montacargas, escaleras, pasillos, rápido servicio técnico. Ascensores Ramase, soluciones de accesibilidad sin límites. Más de 35 años en el sector nos avalan. Infórmate, ascensoresramase.com. Recuerda, para subir y bajar, Ramase S.A.
L'Escola Bressol El Guirigall, professionals especialitzats en el desenvolupament dels infants de 6 mesos a 3 anys. Situada a la Rambla de Salvador Lluc Nou, aquí el teu fill o filla gaudirà d'un munt d'experiències que fomentaran la seva curiositat, creativitat i confiança. El Guirigall també compta amb teacher d'anglès cada dia, acompanyament psicopedagògic, psicòloga infantil i diverses xerrades de professionals que ens donaran llum i acompanyaran en tot aquest procés d'aprenentatge. No ho dubtis, si vols que el teu fill o filla es desenvolupi en un entorn torn feliç, vine a l'Escola Bressol El Guirigall. Truca'ns al 93 638 99 90 o bé visita la nostra web escolesbressolguirigall.com. T'hi esperem.
Això és Ràdio Gavà.
Hoy no quiero discutir, siempre mis defectos, siempre sobre mí. No, no me reproches más, que me estoy perdiendo, que no aguantas más. ¿Cuántas razones tengo que inventar para poderme perdonar? Hoy no quiero discutir, no pienses en ello. Ya sé que te defraudé, que no es como antes, nunca te fallé. Cambió nuestra situación, todo fue deprisa, fue para peor. ¿Cuántos recuerdos guardas tú de mí para tratarme ahora sí? Hoy no quiero discutir, no pienses en ello, hazlo.
Vens mal que farem camp d'olla i 800 plats de canelons, que la iaia ha fet la sopa i que ens agraden els torrons, que estem junts tota la colla i això és el millor regal. Estar aquí tots junts fa que se'n passin tots els mals. Vens mal que ja és Nadal. Surs a passejar amb tres jerseis i en urac, camines pel carrer mentre em bloqueix el nas. Tothom s'angustit, vas escurçant els dies, tot és genial. Ara he de pensar quins regals compraré, hauré de posar l'arbre i el tió també. Fot un fred capella, ja no tinc panera, ja veus un cabell. Mentre remugues, la família i amics van arribant, la tieta canta i l'oncle mora el xampany. Cançons vora del foc, la tieta balla i l'oncle fa el que pot.
La mirada saludable.
Ja feia una mica de temps que no teníem la mirada saludable. Jo crec que ens tenim un mes al mig que no hem fet programa per coses pròpies i coses pròpies també del Jordi. Però avui tenim la mirada saludable, parlem una mica o tornem als nostres orígens, la salut mental. I el Jordi García, que és el nostre col·laborador i persona doncs, de referència en aquest espai. Jordi, què tal?
Molt bon dia a tothom. Molt bé, molt bé. Sí, ara feia temps que no fèiem programa.
És a l'octubre.
Sí, això, sí, sí.
I en aquest cas, Jordi, tu et coneixem ja de fa uns anys, de diferents facetes, però aquí a la ràdio com a activista d'Obertament.
D'Obertament, exacte.
Obertament, que és una ONG que lluita contra l'estigma en temes de salut mental, ja sigui doncs, en els mitjans de comunicació, l'opinió pública, moltes facetes, no? I en aquest cas tenim també una persona que és activista d'Obertament, no tan veterana com el Jordi, que porta molts anys, però que ens va trucar a la nostra porta i vam pensar que era una bona idea encabir aquesta entrevista on donem a conèixer, o volem donar a conèixer el que és el seu llibre, on parla de la seva història, dins d'aquesta secció, que és la Berta Viterna. Què tal, Berta?
Hola, bon dia.
Com estàs?
Ui, aquesta pregunta cada cop em costa més de respondre. De moment, diria que estic aquí i estic molt còmoda.
Està bé, està molt bé, perquè és la típica pregunta que la gent contesta amb un formalisme, que sempre
totalment,
és bé i tu,
sí.
I moltes vegades és mentida.
Sí.
Com deia Alberto Romero, en un gag de fa molt temps, no?, que la gent diu, però a la gent no li importa. És com,
què n'ha de fer, no?
Exacte. Sí, és
per
com...
què es pregunta?
Bueno, intentem preguntar-ho de veritat aquí.
Totalment, merci.
Berta, a tu, per venir i per escriure'ns. Aquest octubre has publicat, amb una autopublicació teva, un llibre que es diu No vull callar, històries de lluita i supervivència en poemari psicodèlic, que tens aquí, en segona edició, ens estaves dient, fora de micro.
Sí, correcte. I ha arribat la segona edició.
Bueno, això és una bona notícia, no?
Molt bona, la veritat, que ha tingut molt bona acollida. De moment hi ha bons feedbacks i la gent li està interessant i m'està dient que és un llibre potent i que hauria d'arribar a més persones perquè són temes que es tracten molt poc, no?
Tu esperaves aquesta segona edició?
Uf, que va. Estava, bueno, ja per inseguretats pròpies, no?, i sortir de nou de l'ou d'un món que no vinc, com és l'escriptura... Clar, sí, se'm va fer com una mica gran, i però està superbé, estic molt, molt, molt contenta i orgullosa de que això estigui fluint.
És un llibre on reculls la teva pròpia experiència,
sí.
I que és una, bueno, un tema que té a veure amb la salut mental, no? Mm-hmm. No sé si va ser exactament així, arran de la violació que vas patir, que vas començar, bueno, a tenir problemes de salut mental, com és normal, per una altra banda,
sí.
És un fet molt traumàtic.
Molt.
I entenc que això, òbviament, ens trastoca a molts nivells de la nostra vida i en tema de salut mental, doncs, òbviament, també, no?
Sí, així va ser. Va ser un desencadenant, no? Ja la gota que va fer vessar el vas arrel de molts traumes, no? Al llarg de la vida ja hi havia molts processos no gestionats allà i la violació en el seu moment tampoc la vaig poder processar terapèuticament ni res. Ho vaig deixar tot parat, estancat i arraconat. Vaig intentar seguir fent vida normal fins com era evident, doncs, em va petar. Vaig fer un curtcircuit neuronal i vaig començar a desencadenar pues, un trastorn d'estrès posttraumàtic amb ansietat generalitzada, que aquesta ansietat, quan està molt, molt descabellada, pues, pot arribar a portar a processos de psicosis, i aquest va ser el cas. Vaig estar uns mesos psicodèlica total, en realitats diferents, amb al·lucinacions, amb deliris, i llavors pues, parlo de tots aquests processos, no?, de com és aquest camí.
Sempre hi ha una espurna, en el meu cas també ho va haver-hi. Tu creus que va ser l'espurna que va desencadenar la teva malaltia?
Jo crec que s'ajunten molt contextos, no crec que sigui un fet únic i aïllat. Sempre penso que realment una agressió sexual, una violació, és per desencadenar-te qualsevol cosa, o sigui...
En ella mateixa.
Sí. Sí, ja per ella, no? És com que no cal que li sumis res més. Però jo crec que ja, no sé, per estil de vida, per context i això, jo crec que hi havia molts més factors que ja van fer que la situació em superés i al cap digués fins aquí.
Que en el teu cas vas agafar l'escriptura,
sí,
com a teràpia personal.
Sí, quan vaig començar a ser conscient, que vaig trigar molts mesos a acceptar que estava patint malaltia mental, tenia molt d'autoestigma, no?, i em va costar molt superar això i treure-m'ho del damunt. I quan vaig començar a tenir aquests punts de llum, que estava més conscient, que estava més de peus a terra, començava a escriure totes les coses que em passaven per així poder deixar palès algun lloc com totes les meves realitats i després contrastar-les i dir això ho he viscut, això ho he fet, això ho he dit, això ho hem viscut així. I m'ajudava una mica, doncs, a posar context a tota la psicodèlia que vivia, no?, que era bastant caòtica i ingovernable.
La portada, que sembla treta d'un disc de Pink Floyd dels
total,
70.
Sí.
Ho havíem de dir, no? I que en certa manera crec que lliga amb aquesta idea, no? Crec teva també, de òbviament és una realitat molt dura, molt fosca, però tu remarques que vols també donar espai també a la part de llum.
Totalment.
I que pugui haver-hi al final alguna cosa positiva a la qual aferrar-nos, no?
Sí, és com fer alquímia amb aquest dolor i amb aquest patiment i amb aquesta cosa estranya que no et fa bé, no? Transformar-la en un altre fet que sigui en positiu, en cor, no?, en passió, en alguna cosa que t'impliqui realment emocionalment i ho puguis sentir des del cos, no?, baixar-ho.
Has parlat d'autoestigma, que això també el Jordi coneix el que és, perquè tant, Jordi, tu tens més edat que nosaltres i més que la Berta, més que jo, però més que la Berta, i el tema de l'estigma fa unes dècades encara era més fort que ara.
Sí, això mateix, perquè bueno, penso que no hi havia la informació que hi ha ara, llavors les persones que ho patien tenien molt més estigma, perquè...
Un mateix, sentia.
Sí. I, bueno, i la societat, la societat no tenia informació i llavors, clar, al veure aquestes malalties, pues, clar, hi havia bastant d'estigma. Ara, gràcies a Déu, hi ha molta informació i no se pateix tant estigma.
Sí, però encara jo crec que fa por, perquè, per exemple, si parlem d'ansietat generalitzada, l'ansietat és un dels mals del segle XXI, fins i tot es banalitza.
Sí, moltes vegades, sí, a la feina jo m'he trobat comentaris com, ui, aquesta baixa ha agafat la baixa per ansietat, un altre cop, i és que no saben ni dir res, són unes fluixes, bueno, perdona, o sigui, es passa molt malament realment si vius aquest trastorn.
Totalment. I fins i tot amb l'ansietat que generalitzada o no, ja sigui un pic d'ansietat o generalitzada, si fins i tot amb això que és més estès, és més conegut, es parla més, en coses com episodis psicòtics, aquí ja directament entenc que fa com cosa explicar què passa, no? Perquè la gent et mirarà diferent.
Et miren molt diferent, o sigui, la gent, lo desconegut, la diferència, el que no és normatiu, s'ho mira des d'un punt de vista que acostuma a jutjar molt i a rebutjar molt i a discriminar, no? Fins i tot allò que no els hi és conegut i no els hi ressona i no ho saben empatitzar, ui, se'ls hi fa molt llunyà, no? I fan com cert rebuig. I jo m'he limitat molt a explicar les coses que m'han passat a només terapeutes i a casa per saber en quin punt estem, no? Però a altres persones jo n'he explicat, i en el llibre tampoc faig aquest morbo d'explicar moltes situacions de psicosi, no? Perquè tampoc vull que es vegi així, sinó vull que s'entengui de manera clara i concisa de què és el que ens passa, de com ho patim, de com ho vivim, i perquè es deixi de veure com algo a què se li ha de tenir por, que s'ha de rebutjar, no s'ha d'escoltar, no? Tot el contrari, són persones que necessitem tot el contrari, una escolta, una estima, un sentir-nos recolzades i suportades, no? Tenir xarxa.
Clar. Jo el brot, bueno, és com quan tens un ordinador i li fiques un virus. Llavors tot se distorsiona.
Totalment.
La visió, l'oïda, tot se distorsiona. Els nervis és com un virus que te fiquessin al cervell.
Sí.
Que al final és la ment, per una banda, com a mecanisme de defensa de situació doncs, traumàtica, o en aquest cas, i al final és la ment decideix desconnectar com a mecanisme de defensa, això per una banda, i després, clar, al final tot el que tenim a la ment i al cervell és química, per tant és com que es configura, tu que deia el Jordi, no? Els circuits com que es desconfiguren i doncs no acaben de funcionar bé, que això ens pot passar a tots en algun moment, de manera més o menys llarga i estès en el temps, vull dir que aquesta idea de no, això no ens passarà mai a nosaltres, som persones, jo que sé, defectuoses, bueno, podríem treure aquesta idea ja per fi, no?
Jo crec que hem de deixar endarrere com aquestes idees.
O ets una fluixa, aquella persona li ha passat no sé què i mira, s'ho pren d'una altra manera.
Sí. Això sol passar més aviat a la depressió. La depressió.
Jo crec que en tot,
bueno,
Jordi.
Sí. Però bàsicament amb la depressió, perquè jo quan vaig estar patint 3 anys de depressió, i em deia, és que no vols treballar, és que és un gandul.
Estàs triste, no estàs triste.
Això,
no?
Això, clar.
Esforça't una mica més, no? És qüestió de voluntat.
Això. Sí.
No és qüestió de voluntat, és qüestió de química al cervell, clar, i de que realment no pots, és que hi ha moments en què el teu cos no et deixa, la teva ment està tan patada, tan saturada, tan curtocircuitada que el cos ho ressona i et diu no, i et quedes paralitzat i no pot ser funcional moltes vegades, no?
És limitant. Com et va ajudar a escriure?
Em va ajudar a ser conscient de totes les coses que m'estaven afectant i que no veia, no? Perquè estàs com d'una pel·lícula en una altra, d'un salt de realitat aquí, ara allà, ara puges, baixes, és una muntanya russa com el Shambhala, no? Això, i a vegades no et dona temps ni a processar que has fet 3 voltes ja. i també per poder-ho com explicar una mica a les meves persones més properes, perquè dir-ho en veu alta em sonava massa boig, com en plan, és que no em crec que m'estigui podent passar això a mi.
Ja.
No, hi ha una part de mi que no ho acaba d'acceptar, no? Li pot passar a tothom i sabem que hi ha aquests riscos i que hi ha molta malaltia mental i que ens pot tocar a totes, però, hòstia, a mi no, ara no, no? Com aquest rebuig. Llavors em va ajudar molt, doncs, com també anar acceptant i processant que aquestes coses estaven passant, que eren una realitat que no m'acabava de definir, però que sí que comportava doncs, moltes coses en el meu dia a dia, en la meva vida quotidiana, i que s'havien de tenir en compte perquè hi havia riscos.
Vas tenir l'ajuda dels teus terapeutes a l'hora d'escriure, o els hi vas demanar consell o no?
No, jo ho he fet, o sigui, sí que va haver-hi una terapeuta del CIAT que em va recomanar escriure, però més per buidar, perquè jo soc una persona molt mental i com per baixar-ho al cos, no? Treure-ho d'alguna manera. Però no m'ho vaig agafar així, m'ho vaig agafar primer com un dietari, com a poc a poc, i al final li vaig acabar donant una forma de cosa pública i explicable a tothom.
Sí, imagino que també un altre objectiu és que persones que es puguin trobar en la teva situació puguin llegir-ho i potser entendre què els passa o com a mínim no sentir-se tan soles, no?
Sí, fins i tot hi ha un apartat d'estratègies de reconeixement dels primers símptomes psicòtics i fins i tot estratègies de meditació o de regulació respiratòria i algunes eines per si algú es troba en el cas. Jo he fet el que he pogut, ho he fet des de la meva voluntat d'intentar donar eines, no? Perquè tampoc és que t'ajudin gaire terapèuticament. Sempre et diuen que tu has de trobar tu, no? Has de trobar els teus mecanismes, les coses que et fan bé. A mi m'ha funcionat respirar. Les dutxes també.
Les dutxes?
Les dutxes, el contacte amb l'aigua, sí, com neteja. Suposo que també després d'una violació et sents molt bruta, no? Clar. I me'n recordo que feia hores i hores d'estar sota la dutxa amb l'aigua calenta i fregant-me, no? Amb sabó, traient. I era d'una manera de tocar el meu cos, no? Perquè hi havia aquesta desconnexió real del trauma i era una manera de tocar-me, reconnectar amb mi i a la vegada la sensació més ritualística, no? d'estar purificant-te i això em relaxava molt, sí.
En aquest llibre parles, òbviament, de la teva experiència, però també crec que dones una informació molt ben ordenada, no? Perquè si anem llegint l'índex, com si diguéssim, és com que vas tocant punts, dius, no he treballat amb els meus terapeutes i no és un llibre, no és un manual de psicologia.
No, que va.
Però sí que tinc la sensació de que vas intentant explicar, no? Perquè la gent no es perdi o perquè tingui, que no és, aquí fico tota la meva experiència sense cap ordre. Això que deies també, no? De donar potser algunes eines que a tu t'han servit en primera persona.
Clar, és que al final, o sigui, el llibre aquest és el resultat de posar ordre al caos, no? Per això també està com tan estructurat i sí que he intentat pues, fer com capítols petits perquè no sé fins a quin punt el públic lector està acostumat a llegir sobre aquests temes i perquè no se'ls hi faci molt pesat o se'ls hi remogui o els hi sorprengui massa, està amb un vocabulari com molt natural i molt...
Gent científic, no?
Sí, molt explicat des de la vivència. Jo no sóc psicòloga, jo hi ha moltes coses que em passen que encara ara no entenc per què em passen, no entenc la ment, no sé com funciona el cervell, llavors jo em deixo portar i el que entenc, doncs aquí ho he plasmat.
Vols dir alguna cosa, Jordi?
Sí, que què és el que més te va ajudar a la recuperació, a l'estabilitat?
Sobretot estar en contacte amb la meva família, amb la meva mare i en Carles, i sentir-me molt estimada, sentir-me no jutjada, que els hi pogués explicar que ara, en un moment concret, doncs estava passant una situació al·lucinatòria i no tinguessin por i reaccionessin doncs, de manera amable, tendra, sense riscos, no? Com acompanyant. Aquest acompanyament familiar crec que m'ha fet molt bé i a nivell de xarxa, doncs sí, tenir com algunes persones referents amb qui pots anar quedant i socialitzant perquè t'aïlles moltíssim, no tens ganes de res, llavors alguna personeta d'aquestes que et dona una mica de llum durant un parell d'horetes a la tarda, saps que t'acompanya i et pregunta pues, què has fet aquesta setmana, no? I sembla que estigui una mica per tu, i això, intentar estar amb gent que pugui entendre des del cor i que no et jutgi ni et faci preguntes incòmodes ni comentaris fora de lloc, perquè al final, depèn amb qui parles, fa més mal que bé, no?
Podria servir també el teu llibre per a aquestes persones, acompanyants, família, amics, perquè puguin entendre? Perquè de vegades hi ha gent que voldria ajudar però no acaba de saber què ha de fer, no?
És que no és fàcil. La meva família encara a hores d'ara em diuen que no saben què han de fer i que van sobre la marxa i fan el que poden. I ho fan des de l'amor pur i la preocupació, no? I l'estima aquesta de l'estar pendent i intentar col·laborar. Però és que no hi ha un manual, no? Suposo que és com els ser pares, no hi ha un manual que funcioni per totes les persones que passen per això. Mm-hmm. Aquí en aquest llibre hi ha estratègies, hi ha idees de com m'ha servit a mi, de quines coses m'han anat bé... Mm-hmm. Però no sé.
Ja, sí. Potser el més bàsic seria una escolta respectuosa i intentar no jutjar.
No jutjar.
Mm-hmm. En el títol del llibre, que torno a repetir, No vull callar, històries de lluita i supervivència amb poemari psicodèlic. Què és això de poemari psicodèlic?
Poemari psicodèlic és la manera de dir-li a la vintena de poemes que he fet després de tota la narrativa explicativa, no? Uh-huh. Que al final doncs parlen de tot el que es parla en el llibre, però de manera poètica. Des de com se senten les veus, des de com no et pots aixecar i t'han de posar a la dutxa, des de com estàs vivint en una altra realitat i quan tornes a aquesta se't desfà tot, se't desintegra la identitat, com des de tots els principis duríssims de no ser conscient de tota aquesta malaltia, tot això es va desenvolupant a un camí una mica més lluminós i de recuperació. Llavors aquests poemes doncs, els dic psicodèlics perquè a vegades estan explicats d'una manera que si no entens el context o no saps les experiències que he viscut doncs, potser no s'entenen, no s'entenen com a mi m'agradaria que s'entenguessin. Llavors són doncs, diferents, no sé.
Ara estàs en aquest camí de recuperació?
Sí, ara estic bastant millor, la veritat. Hi ha dies de tot, però... Ostres, de com estava fa 2 anys a com estic ara, agraeixo infinit tot el procés. Mm-hmm. Tot i que se m'està fent molt llarg i molt pesat, eh? O sigui, hi ha dies que dic, per favor, això quan s'acaba? Ah. I sé que potser no s'acaba mai, saps? Però hi ha dies que em supera.
Mm-hmm. És millor pensar que sí que s'acabarà.
I sí, jo m'aferro a aquestes idees, no? I en veure en el procés en què les altres persones et diuen ostres, quin canvi, fins i tot la de la farmàcia quan li vas a buscar la medicació oi, avui t'has comprat unes arracadetes eh? Com has notat que estàs més bé ja, quin canvi, des de que vas venir els primers dies ara, noia, quin canvi de cara se't veu molt millor, me n'alegro no? O sigui que la gent ho nota i s'agraeixen aquests comentaris de que veuen que estàs fent un procés dur, dolorós i llarg, no?, de recuperació, i està bé pues, sentir-se també com una mica orgullosa de dir, va, mm-hmm. jo puc.
Sí. Jordi.
Bé, ha format part el teu psiquiatre de la recuperació o no...
Tothom ha posat una mica de cullerada, suposo. La que més jo, val a dir, o sigui, m'ho he de reconèixer. Però sí, el psiquiatre pues, ha fet la seva feina, la doctora capçalera ha fet la seva feina, les psicòlogues del CIAT han fet la seva, no? I suposo que aquí, treballant en xarxa i de manera multidisciplinar, pues, s'ha fet més feina de la que es podria haver fet si m'hagués quedat només amb el psiquiatre sol, per exemple, no?
Total. Mm. Per cert, que es dona la coincidència, totalment casualitat, que fem aquesta entrevista poc abans del Dia Internacional per la erradicació de la violència, l'eliminació de la violència contra les dones, la violència masclista. I ara que estàs mencionant el CIAT, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, no sé si el de Gavà, imagino que
sí,
no.
Sí, el de Gavà. Uh-huh.
Bueno, recordem que són necessaris, però potser no suficient, no?, el que ens poden oferir des de les institucions per atendre aquestes violències masclistes.
Sí, que es queda curt. O sigui, jo ara he canviat de servei i me n'he anat a un més especialitzat de Sant Boi perquè el tema de les violències masclistes, gestionar aquests traumes... És molt complex, no? Mm-hmm. I a vegades queden eines. I ara canviaré, ara en lloc de psicòloga del CIAT, doncs tindré una educadora social del CEI. I fantàstic, i provarem a veure com és aquesta altra manera d'acompanyar, i en tinc ganes.
Mm-hmm. Faràs presentacions del llibre properament al desembre, al gener, al març, al desembre a Viladecans, al centre social ocupat als Timbres.
Correcte.
Està a la carretera.
Sí.
Al gener a la biblioteca Josep Soler Vidal, sí. Oi? Dos, els dos dies són 14.
Sí, s'ha donat aquesta casualitat.
És casualitat, eh? No és buscat. I al mes de març ens deies que també faràs una presentació a Vegas.
Sí, a la biblioteca de la Ginesta, però encara no hem concordat el dia.
Falta molt, sí. Encara. On podem trobar el llibre a la venda per la gent que el pugui comprar?
El podeu trobar de moment als Timbres, uh-huh. al Centre Social Ocupat de l'Avinguda Generalitat de Viladecans. El podeu trobar també a Vegas a una botiga que es diu El Patxarino. El podeu trobar al Berguedà a una arboristeria que es diu El Tiler. I deixo a les Heroïnes Anònimes de Reus, que és una entitat també per la de violència de gènere, que fan molts tallers, fan moltes xarxes, són un grup superguai de dones superpotents i maquíssimes, encantadores. Està allà a la seva seu també.
Una cosa que també m'ha agradat és que dius que parlar d'aquests temes és un acte d'empoderament, tant de salut mental i de psicosi o d'estrès postraumàtic i tal, com de violació i agressió sexual.
Sí, perquè canvies la narrativa totalment, passes de ser la víctima i la de la pobreta a ser la narradora de la teva vida i de dir, tu mira tot el que he passat i mira l'estupenda que estic ara, saps? I tot això com pot ajudar altres persones a aixecar les veus, alçar-se i dir, tu, què em passa això i no passa per res, saps?
No és una vergonya.
No és una vergonya, no, és que ha de canviar de bàndol tant en temes de gènere com en temes de salut mental.
De salut mental, sí.
Total. Sí. I a més que són coses que solen anar lligades.
Sí.
No?
Sí.
De fet, clar, és que clar, una cosa és molt fàcil que porti a l'altra, ja d'entrada, no? És com una agressió sexual, és molt fàcil que t'estalvi tota la nostra salut mental.
Totalment.
És que,
sí.
No? En aquest sentit.
Sí, sí.
Doncs això m'ha agradat, també, aquesta part de posar llum a la foscor, que semblem...
Sí.
Semblem crims, però...
És molt metafòric tot, però és...
Sí. No, però al final és, bueno, una petita espurnada de llum dins de la foscor.
Sí, jo crec que...
O una gran.
Es pot sortir, no? I jo pensava que no, estava convençuda en molts moments que no, però, ostres, ara m'ha canviat tant la percepció i ara tinc ganes de viure i això m'agrada molt.
Jo penso que tota la malaltia mental se poden superar. Vull dir, és qüestió de, bueno, de seguir les pautes, sobretot les pautes del psiquiatre,
el
que he dit moltes vegades, cuidar-se molt, evitar les coses que perjudiquen a la malaltia i fer una vida equilibrada i anar superant la malaltia.
Totalment, ara que dius això de vida equilibrada, el primer que em van recomanar és una rutina d'aquestes, no? De cada dia anar a dormir a la mateixa hora, aixecar-se a la mateixa hora, dinar, sopar, berenar tot a la mateixa hora, aliments sants, no processats, em van fotre una rajatabla, saps, no? I esport aquí, tiqui, 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 i realment em va funcionar moltíssim, també, perquè tenia una seguretat, no? I sabia el que havia de fer.
I molt important no beure alcohol, ni alcohol, ni, bueno, substàncies que no són adequades.
Ja per començar, perquè poden interferir en la nostra medicació.
Això,
totalment.
Hem de tenir en compte que això és important.
Això és molt important, sí.
Sí.
Jo anava a afegir, i ser una mica empàtics amb nosaltres mateixos.
Sí.
Perquè de vegades, el Jordi estava explicant, és important, doncs, tal, 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 però intentant no ser excessivament estrictes, perquè potser algun dia no aconseguim i ser empàtics amb nosaltres mateixos, no?
Sí, donar-nos aquest temps, no?, i aquest procés de dies bons, dies no tan bons, dies que estàs, que sembla que ja portis aquí una superació d'anys i d'altres dies que ho recordes com si fos ahir mateix, acceptar, no?, que és això, que no és una... que el procés no és una cosa lineal que fa pujada, no?, sinó que és una discontinuïtat i és un pujar i baixar i és una cosa mòbil, no? I...
Total. Ens queda per preguntar-te per què et vas fer activista d'obertament.
Perquè me'n vaig adonar de l'autoestigma que tenia i vaig dir, com pot ser? No, a mi m'agrada molt treballar-me i de construir-me llavors en aquest tema, doncs, com que no havia tingut experiència, no m'hi havia apropat i quan em va tocar de prop vaig dir, aquí hem de fer alguna cosa. I m'hi vaig posar de peu.
I faràs xerrades, o la teva intenció és poder fer xerrades a centres educatius, a centres d'atenció primària?
M'agradaria molt. També tinc pendent amb centres d'atenció primària, ambulatoris, fer algun taller, algun debat, alguna cosa més així participativa, però bueno, a poc a poc, que tot això també és com que em ve molt nou, no? I se m'acumula molta cosa, i són moltes emocions també de uau, està tirant endavant, que xulo, ara em diuen d'aquí l'ambulatori, ara em diuen això.
És un subidon, no?
És un subidon, i llavors també me l'he de gestionar, perquè a poc a poc, saps? Un moment que tampoc cal sentir tan eufòricament. I llavors sí, anirem fent a poc, però moltes ganes de compartir, de donar a entendre aquestes malalties de salut mental i moltes ganes això de compartir, de conèixer més gent que li hagi passat mateixes coses, no? A més, obertament té aquests punts de trobada que són tan xulos, amb què et trobes amb gent que és que et fas de mirall, saps? I és molt més fàcil comunicar-te perquè l'estil és diferent, no? No són persones neurotípiques i això es nota i s'agraeix, almenys per la meva part, saps?
I que moltes vegades som referents per a altres persones que vull dir, que vegin que se pot superar la malaltia i que fent les coses com s'han de fer, pues, al final se supera.
Sí, però falta també disciplina, no? I aquesta...
Això és important, també ho dic. Sí.
Recordo la presentació del dia 14 de desembre, que és la que està més a prop, al Centre Social Ocupat als Timbres, a la carretera, carretera Generalitat, es diu, a Viladecans?
Avinguda Generalitat.
Avinguda Generalitat.
Diria. Diria que és el 26, però no em voldria...
Ah, sí? Que vagin al teu Instagram i et segueixin.
Sí.
Vols recordar quin és?
Sí, és Berta Viterna.
Amb B alta, les dues
Bs. Les dues Bs, exacte. Podeu trobar-me allà tota la informació del llibre i també trobareu l'enllaç per si el voleu comprar online, tot i que jo recomano que aneu a les botigues de proximitat, que queda millor, no?, i fa més bonic.
Sí, totalment, totalment. Doncs un plaer tenir-te avui aquí.
Moltes gràcies per convidar-me, per escoltar-me i per aquesta xerrada tan...
Un plaer tenir-te.
Merci.
I esperem, doncs, això, que continués el teu recorregut, el teu camí cap a la recuperació i fent aquesta divulgació que és tan important. Torno a recordar, No vull callar, històries de lluita i supervivència en poemari psicodèlic de Berta Viterna. Un plaer, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Per cert, Jordi, que ens veiem d'aquí a un mes, no?
Això, sí.
Que jo ja marxava sense dir-te res. D'aquí a un mes tornem amb el Jordi.
Això.
Amb la mirada saludable, parlant d'altres qüestions.
Efectivament.
Gràcies, Jordi.
A vosaltres.
La mirada saludable.
Posem l'accent a la teva ciutat. Accent local, al magazín amb G de Gavà.
find it fun, but I don't see the attraction. I'm sick of it now, I'm gonna kill it dead. I wish you would stop yourself from calling me every time you need validation for the qualities you wanna hide. Maybe I'm a villain, but I find it kind of thrilling when you cry, cry. Crocodile tears running down your face. Oh, what a man will say just to get his way. Always crying wolf, so I'm sad to say. I don't really wanna hear it, I don't really wanna hear it from you, babe. Yeah, yeah, I'm tired of talking, burning you, you. You'll learn to live without it. Yeah, yeah, so hush your mouth until you do, do. Crocodile tears running down your face. Oh, what a man will say just to get his way. Always crying wolf, so I'm sad to say. I don't really wanna hear it, I don't really wanna hear it from you, babe. I don't really wanna hear it, I don't really wanna hear it from you, babe. Always crying
night's mascara is such a pretty thing. It covers my eyes, I'm a beauty queen. Running down my face, listening to Orinoco flow. Yeah, last night's mascara is such a wonderful thing. It's as dark as my heart, yet it's sparkling. And it stayed in me, sitting on the back of the last train home. You look at me now, wake up in the morning, oh, won't you look at me now, I'm rubbing it off like it's a memory of you. Oh, look at me now, oh, won't you look at me now, wake up in the morning, oh, won't you look at me now, I'm rubbing it off like it's a memory of you. My scar is such a pretty thing. It covers my eyes, I'm a beauty queen. Running down my face, listening to Orinoco flow.
Gavagats continua fent doncs, parades solidàries. En aquesta ocasió serà dissabte 30, aquest proper dissabte, a la plaça de la Pagesia. Els podreu trobar de 10 a 2 i aquí podeu doncs, fer aportacions econòmiques, fer aportacions en espècies si voleu portar menjar o d'altre material que pugui ser doncs, bo per a les colònies controlades de gats de la nostra ciutat que s'encarrega de cuidar aquesta associació. Per una banda, controlar aquestes colònies i mantenir-les en bon estat i, per una altra banda, també recuperar gats del carrer, aquells doncs, que han estat abandonats o que poden encara doncs, tenir una vida en una casa i gestionar la seva acollida i posterior adopció. Això doncs, serà aquest proper dissabte, com us expliquem. I per una altra banda, aquest cap de setmana hi ha una obra en teatre que es diu Speak Dating. No recordo qui la fa, però després consultant altres coses que no tenien a veure amb la programació de l'Espai Maragall, he vist que hi ha una influencer que desconec, però no per res, simplement perquè jo el món influencer, si em treus d'allò superobvi, no en tinc ni idea. Doncs que les entrades es van esgotar i es van esgotar fa molt de temps. Així que deu ser per aquesta influència que aquest Speed Dating ha esgotat les seves entrades a l'Espai Maragall. Per tant, no en queden. Per una vegada, no en queden. La programació de l'Espai Maragall continuarà la propera setmana amb aquesta projecció del 47 de Marcel Barrena, Barrera, sempre em confon, crec que és Barrera, dins de la programació del Cineclub. Serà l'última pel·lícula d'aquest 2024 que es podrà veure i que pinta sold out, és probable. Així que si voleu assegurar-vos la vostra entrada, ja la podeu adquirir a través de la pàgina web de l'Espai Maragall o directament a Entràpolis.
Thought that yours was too. So lucky that you were going through what I was going through. And then the next thing you know, we can't leave each other alone. Kiss me and it felt like home. And that's when I said, you bring the diamond down, bring the corners. You bring the dogs and I'll bring the boys. You gave me everything. I drive you crazy, you drive the truck. I know.
He's got his strong beliefs. My love has got no fame. He's got his strong beliefs. My love has got no money. He's got his strong beliefs.
Last night the DJ saved my life, yeah. Cause I was sitting there bored to death, and in just one breath he said, you gotta get up, you gotta get up, you gotta get down, girl. No, you drive me crazy, baby. You got me turning into an old man. Don't you know the phone, no one's home. Cause I had you on my mind. Why you so unkind? You've got women all around this town. But I was stuck in love with you, and I didn't know what to do. But I turned on my radio to find out all I needed to know. Last night the DJ saved my life.
Deu minuts i haurem arribat a dos quarts d'una del migdia. Aquesta setmana esperem comptar, segur que sí, amb la presència de Disga, perquè celebren el Dia de les Persones amb Discapacitat. Això serà una festa que tindrà lloc, espereu que estic buscant tota la informació, el divendres. Aquest divendres a dos quarts de set a l'Espai Maragall es farà el Festival Tradicional de Disga, que commemora el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. I el proper 3 tindrà lloc Teixint la Inclusió a la Plaça Major, commemoració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Activitats amb les escoles i tallers inclusius oberts a tota la població. Ens parlaran de totes dues coses quan ens visitin. I això, que esperem que vinguin aquest proper dimecres, que les tindrem amb nosaltres. Aquesta setmana, per cert, a dijous no farem programa, però tornarem amb vosaltres el divendres. I aquesta setmana us oferirem converses amb Loli Cabra amb motiu de la presentació del seu llibre a la Biblioteca Josep Soler Vidal aquest dissabte. També parlarem amb l'Associació Veïnal del Barri d'Ausiàs Marc amb motiu de la celebració de la Festa del Barri, amb Adisga, com us hem comentat, i aquesta setmana, per cert, tampoc no tenim l'espai de cinema amb el Dani, no ha estat possible, i la propera setmana sí que el tindrem aquí, quan ja haurà acumulat unes quantes pel·lícules de les quals parlar amb vosaltres. Us recordem que la setmana passada va fer un especial de pel·lis èpiques des de mitjans dels 90 fins a pràcticament l'actualitat, amb motiu de l'estrena en els cinemes de la segona part, no sé quants anys després, de Gladiator. El teniu a la nostra web, a la nostra aplicació i també a iVoox.
It's never too late for a wide open slate. A kiss from a stranger, a thousand first dates. You're an Iron Man, baby, to hell with heaven's gate. There's not a moment too soon if it's never too, never too late. Oh, it's never too late to go shoot out the moon. We'll go dancing in graveyards. You can keep your balloons.
If it's never too late or a moment too soon, time has gone for me with the same old tight story. What's new in the new? Who's hot? Where's the glory? Only gold in the past, but left in that time. Don't the years make jokes of all of us? Let the whole century slide. There's a last time for everything, but we won't ever know. It's a slow dance on a carousel, walk in the snow. Don't let it cross your mind. Keep a smile upon your lips. Spin round the sun like the veil never slips. Don't let it go for me. The same old sad story. What's new in the news? Who's hot? Where's the glory?
It's never too late for a wide open slate, a kiss from a stranger, a thousand first dates.
Yeah, my baby,
to hell with heaven's gates.
It's not a moment too soon if it's never too, never too late.
Aquest matí m'he oblidat de dir-vos que hi havia carrers tallats. Encara potser sou a temps de tenir aquesta informació útil. De fet, fins la una encara està afectada el trànsit al carrer Bernat Metjan, el número 1, per descàrrega de material. Només avui, en principi, fins la una del migdia. Així que avui aquesta afectació al trànsit, per si justament ara heu de sortir i agafar el cotxe i ho veig difícil, però potser per alguna carambola del destí és així. S'acosta Sant Nicasi, suposo que ho sabeu, si no, pues, ja us ho dic jo, i ens acaba d'arribar la programació del mes de cultural del mes de desembre. Ja estic mirant així per sobre, alguna novetat? No. Ja us ho dic ara. Com a mínim fins on he arribat, que és a les portes del Nadal, cap novetat, en definitiva. Concerts de Nadal de les escoles de música de la ciutat, els espectacles familiars que ja estaven programats, entre d'altres coses, per Sant Nicasi, doncs, la tradicional missa, xerinolis, hi ha un concert de la Cobla Sant Jordi i la Cobla La Llobregat a l'Espai Maragall, que potser sí que seria un punt fort i que no sempre es dona. Escoltar doncs, la Cobla Sant Jordi de Barcelona, i no hi ha novetats. La Fundació Herbes Amezcua torna a organitzar la seva habitual exposició anual a la Biblioteca Josep Soler Vidal, en aquest cas Cruïlla de Camins, és com es diu aquesta nova exposició, i continuo mirant a veure si hi ha alguna novetat, però no, música per part de les escoles de música, principalment. Amics de la Música també farà doncs, un concert de Nadales, igual que també faran un concert de Nadales flamenc, una actuació de Nadales flamenques des de la Casa d'Andalusia, la tradicional Zambomba, i alguna cosa més. Però bueno, continuo mirant a veure si trobo alguna cosa supernovadosa que compartir amb vosaltres abans que s'acabi el programa d'avui.
Stay in line. Save me now, save me now, save me now. Now I know that I won't play your game just to show you made me lose my peace of mind. If you ask, I say no when you're here all alone, just sitting on your throne of lies. Pull me from the flames, I can't take the lies. Save me now, save me now, save me now. I'm holding my breath, trying to stay in line. Save me now.
Doncs com deia, no hi ha novetats, però potser us interessa saber que aquest any tindrem concert de Nadal a l'Espai Maragall, tant de la Coral Sallarès com de la Coral La Igualtat. Encara falta, no hem ni començat el mes de desembre, ja en parlarem, però ja us ho dic ara. Per una altra banda, també torna el tradicional ja pessebre de Playmobil, que podrem trobar a la Unió de Cooperadors des del dia 10 de desembre i fins al 3 de gener. Aquest pessebre de Playmobil, que sempre és, bueno, de les coses més visitades i que criden més l'atenció del Nadal, òbviament tindrem el campament dels cartells reials, perquè en algun lloc s'hauran de quedar les persones que ajuden els reis, no?, i recullen les cartes dels nens i les nenes, i tot això, òbviament, no podrà faltar. Tampoc faltarà la festa de Cap d'Any, que es tornarà a fer un any més al Parc de la Torre Lluc, amb música de les versions de The Covers i de l'animació a les Baby Sisters. Ja, si aneu a gaudir d'aquest compte enrere de final d'any amb les Baby Sisters, doncs poseu-vos alguna vestimenta ad hoc, no?, perquè segur que ells van allà super de brilli-brilli. No podem ser d'una altra manera nosaltres si anem a gaudir d'això. I per una altra banda, dues coses que ja sabíem, però que aprofito per recordar. El 28 de desembre i per segon any consecutiu, Luis Zahera torna a la ciutat per fer el monòleg de Chungo. L'any passat, ara no sé si va ser per Festa Major, no?, que va fer el pregó. Ja no sé quants anys va ser, que Luis Zahera més va fer el prego. Però bueno, l'any passat va ser amb Chungo, a l'Espai Maragall, i aquest any torna amb el seu monòleg. I una altra cosa que servirà per començar ja a tenir tot l'esperit nadalenc al cos és la representació de El Grinch. No fa massa, una setmana, de fet, que el Dani Sánchez, que és el director d'aquesta obra i dels Espartanos, el grup de teatre, ens deia que les entrades estaven venent superbé. Així que no us quedeu sense, que a més van fer una oferta, suposo que encara la tenen activa, per Black Friday, amb preus superajustats. No us quedeu sense la vostra entrada per veure de nou la representació del Grinch, que serà el dia 22 de desembre a l'Espai Maragall. El preu d'entrada és de 8 euros, però amb el descompte de Black Friday la cosa quedava super, super barateta. I una altra cosa que no és novetat, perquè crec que ja es va fer, és El Dia Más Corto, que és una projecció de curtmetratges a diferents punts de la ciutat. La tarda del dia 20 de desembre, del divendres 20, que ara estic pensant, divendres és 20? Sí, suposo. Doncs el 20 de desembre tindrem curtmetratges a diferents punts de la ciutat, a la Biblioteca Josep Soler Vidal Infantils, a l'Espai Maragall, curtmetratges nominats als Premis Goya, a l'Espai Jove a la Casa Gran, curtmetratges de comèdia, i a l'Espai Jove a la Casa Gran també. Posteriorment, dels de comèdia, podrem veure La Mujer como Centro del Relato. Si us interessa, això serà... Bueno, és que falta moltíssim, la veritat. El 20 de desembre. Es nota que tinc una set boja de que passin coses, no? I ja estic mirant l'agenda d'aquí a un mes. Sí, és el que hi ha. Doncs això és el que tenim a la ciutat en el mes de desembre, i algunes coses més, l'Hora del Conte, Nascuts per Llegir, alguns tallers, o el cicle de xerrades Altres Veus, Infants i Joves, Parlem de Sexe a Casa, a una xerrada que tindrà lloc el dia 9 de desembre a la Biblioteca Josep Soler Vidal.
Honestly, it's been a while since I thought of you. In the end, we didn't talk much. I didn't know what you were going through. I'm sorry that I wasn't there to hug your mama at the funeral. Brian said he broke down, but he promised it was beautiful.
Not for me. And if the wind is right, you can sail away and find serenity. Oh, the
Shining east of your face.
Doncs ja acabem el programa d'avui. Gràcies per haver-nos acompanyat un dia més per començar la setmana amb nosaltres, aquesta amb la qual direm adeu per fi al mes de novembre, que s'està fent etern, i en la qual també a final de la mateixa veurem una baixada de temperatura, segons diuen l'Agència Estatal de Meteorologia i el Meteocat. Si us heu perdut l'entrevista que hem realitzat a Eva Comas Arnal amb motiu de la publicació de la seva novel·la Mercè i Joan i de l'obtenció del Premi en proa de novel·la, d'aquí no res, la teniu disponible a la nostra web, a la nostra app i també a iVoox. Que tingueu molt bona tarda.
Darling, I'll turn the lights back on now. Watching, watching as the credits all roll down and crying, crying. You know we're playing to a full house, house. No heroes, villains, one to blame. While wilted roses fill the stage and the thrill is gone. You was a masterpiece, but in the end, for you and me on this show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause, oh, 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 oh. And wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. At least we stole the show. The thrill is gone. Our day.
gave you was a masterpiece. Our lines we read so perfectly, but the show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hope for the applause. Oh, 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 oh. And wave out.
Digui res més, que jo ja no canviaré.